Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Ei, família, què tal? Com esteu? Comencem, va, ens hi tornem a posar. Nova edició d'aquest espai matinal, això ja és La Calaixera. Contingut variat i divers, com un bon magazín, com més coses millor i com més diferents, encara millor. Doncs va, programa i seccions i tot plegat. Avui divendres, 28 de març, ja som divendres, programa número 3750. Gairebé 3 minuts que passem de les 9 i volem ser-hi fins les 12, fins al migdia. 3 hores diàries, que es diu aviat, amb tot aquest contingut que ara destacàvem. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però això amb intenció d'explicar moltes, moltes coses. I si voleu dir qualsevol cosa, si voleu participar, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88 o un correu electrònic calaixera@rtv-alvendrell.cat calaixera@rtv-alvendrell.cat. I justament aquest contingut que més o menys anem explicant és el que tindrem per començar amb el temps, amb la previsió, amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme. Amb això saltarem cap a l'actualitat i les notícies destacades, als esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès, com per exemple l'altaveu jove Baix Penedès. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem amb més qüestions i més coses a la segona part, ja. Els divendres és dia de llibres, dia de lectura. Allò que ens apropa la Montse Porcel i justament el calaix de lectures. A banda, parlarem i recordarem altres aspectes importants de la cultura i que també passen per la bibliografia. A les 11 actualitzarem les notícies i ja plantejarem una tercera i última hora. Per començar, volem parlar més. Es toca parlar de salut comunitària, a través de tot aquest projecte, a través de l'àrea bàsica de salut, del Vendrell. Parlar de diferents aspectes importants. En aquesta ocasió hem de parlar del treball social sanitari i també de l'associació del Parkinson al Baix Penedès, en la seva delegació al Baix Penedès, ja que és una associació catalana. Temes importants i prou interessants. Tinc la intuïció que això s'allargarà força. A veure si més no, tindrem una estoneta per la participació i per les trucades. Esperem que sí. Arribarem a les 12, ens plantarem al migdia i ja tindrem tot això fet i explicat. Gràcies per ser-hi, gràcies per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
Calaixera, un programa única de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
El temps, sempre aquest punt d'informació de servei per començar tot el contingut de La Calaixera. Marc Rodero, bon dia.
Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
És divendres i fa sol. Què més es pot demanar, Marc?
Doncs poca cosa més, eh? Que es mantingui durant el cap de setmana, potser.
Estaria bé, per variar estaria bé.
De fet serà així, perquè bona part del cap de setmana vindrà dominat per l'estabilitat, però acompanyats de vent, un vent de component nord mestral que ha de bufar en especial durant la jornada del dissabte i farà doncs que això, que tinguem una jornada ventada i amb unes temperatures que podrien recular una mica. Per tant, tant avui com dissabte i diumenge en conjunt l'estabilitat ha d'imparar arreu de la comarca, però amb aquest meteor, que serà el vent, que a partir d'aquesta propera tarda o més aviat vespre, nit i durant tota la jornada de dissabte, serà present amb cops que puntualment poden superar els 70-80 quilòmetres per hora. Això produirà també algunes nevades al vessant nord del Pirineu. Atenció, tothom que es desplaci cap a aquell sector a passar el cap de setmana, perquè aquest vent pot acumular encara més nevades i pot acumular congestes on ara no n'hi ha, i per tant implicar que el perill de llau, que ja és elevat, encara ho sigui més durant aquest cap de setmana. Per tant, precaució a les activitats de muntanya fora de les zones, doncs, que estan permeses en aquest sentit. En definitiva, un cap de setmana de tranquil·litat, d'estabilitat, de sol, d'algun nuvolet despistat, decoratiu, de vent, sobretot dissabte, no tant diumenge, i amb unes temperatures frenades al punt del migdia, moltes màximes situades aquest cap de setmana entre els 16 i els 18-19 graus. I pel que fa a la situació marítima, una mica alterada dissabte per culpa d'aquest vent de mestral.
Bé, perfecte, doncs seguirem ben pendents. Aprofitem i actualitzem temperatures. Marc, si et sembla?
Avui una miqueta més suaus, eh? Tenim 13 graus a Coma-ruga i també a Cunyit. En tenim 12 a l'Arbós i al Vendrell i 12 també a l'Observatori de Banyeres.
Perfecte. Gràcies, Marc, que vagi molt bé. Bon cap de setmana i fins dilluns.
Bon cap de setmana.
Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Cançó de divendres. Nova cançó dels Tetiets. Si ho deixéssim tot.
Deixa-la a l'esquena i la cara li brilla. I observem els peixos dins de l'aigua cristal·lina. La pell la té morena i el sol l'il·lumina. Diu, diu que una vida amb mi s'imagina. Què passaria si ho deixéssim tot? Agaféssim un dia i ens pirem pel món. Amb tu ja faria el que fos, només nosaltres dos. Què passaria si ho deixéssim tot? Agaféssim un dia i ens pirem pel món. Amb tu ja faria el que fos, només nosaltres dos.
I ara fem com si no es conec, que si m'empan un cau la bava i em quedo un cara de tontet. I només amb una mirada m'has deixat tot petrificat. I sé que tu estàs de tornada, que no tot era com semblava, que és millor tal com s'ha quedat.
Connectem, deixa el mòbil, aprofita els moments que aquesta vida et doni. Mira els ulls a un amic, parla amb algú que et moli. Que la vida s'ara, no deixis que es mori.
Deixa-la a l'esquema i la cara li brilla. I observem els peixos dins de l'aigua cristal·lina. La pell la té morena, però no es diu marina. Na, na, na. Diu que una vida amb mi s'imagina.
Què passaria si ho deixéssim tot? Agaféssim un dia i ens pirem pel món.
Doncs no és una mala reflexió, no? Si ho deixéssim tot, és la cançó i el títol d'aquesta nova cançó d'avui divendres dels Tetiets, per encetar i per començar i per posar ritme al 107 amb 1 de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 11 minuts. Notícies. protestes en l'ensenyament, indignats i revoltats d'aquesta manera, prop d'una quarantena de persones, entre famílies i professorat, s'han manifestat a les portes del Servei Territorial d'Educació del Penedès, que està ubicat al Vendrell. En oposició a la pretensió, afirmen que el govern català que vulgui tancar fins a 14 grups en el conjunt de la vegueria el proper curs. 14 a primària, 5 al Garraf, 4 a l'Anoia, 3 a l'Alt Penedès i 2 al Baix Penedès. I 9 a secundària, 3 al Garraf, 3 al Baix Penedès i 3 a l'Alt Penedès. Tot plegat, diuen, és un atac, segons els sindicats, contra l'ensenyament públic. La Natàlia Salmerón és de la CGT i la Mercè Llobera és delegada de la Intersindical.
Nosaltres estem en un sistema de doble via, perquè hi ha escola pública i també escola concertada, i el que nosaltres volem denunciar és que sempre és l'escola pública la que rep.
Aquesta pèrdua de 111 grups representarà una pèrdua també de treballadors importants, en molts casos uns 2 treballadors i mig per grup. Per tant, és una pèrdua molt important, pèrdua que no té la concertada i sí que tenim a la pública, perquè a la concertada han augmentat 26 grups, mentre que a la pública en perdem 111.
Aglutinats a redós de la plataforma La Pública, l'escola de tothom, els concentrats han reclamat millor en les condicions dels centres educatius, tot exigint una reducció en les ràtios a les aules, el desplegament del decret d'inclusiva i la desconcertació de l'ensenyament, és a dir, que es compensi la baixada de la natalitat retallant despesa a les escoles concertades. Professionals i sindicats que han fet igualment una crida a les famílies perquè matriculin els seus infants a l'escola pública. I des de la Generalitat, el president Salvador Illa ha argumentat que el tancament dels grups a les escoles respon a una reordenació del sistema educatiu provocat per la baixada de les matrícules. Illa, durant una intervenció al Parlament, ha defensat que la davallada és conseqüència del descens de la natalitat i que obliga a readaptar les línies en funció de la demanda. Tot i les protestes dels grups, com els Comuns i la CUP, li han recordat que la concertada el curs vinent s'obriran 21 línies en contraposició, com ara explicàvem, de la 111 que suprimeixen a la pública. El president de la Generalitat ha insistit en el compromís del seu govern amb l'ensenyament de qualitat.
Per tot això, els demanem que rectifiquen, perquè aquesta crisi educativa no l'arreglaran amb convenis amb l'OCDE. S'arregla no tancant línies de la pública, baixant contundentment.
No es tanca cap escola pública a Catalunya. Hi ha un procés de matriculació obert. Les previsions és que l'any que ve hi hagi 30.000 alumnes menys al sistema educatiu català i lògicament hem d'adaptar la realitat de l'oferta a aquest menor nombre d'alumnes. No es tanca cap escola pública, efectivament es reordenen alguns grups de les escoles públiques per poder-ho adaptar a aquesta realitat.
Més qüestions, canviem de tema. Ja han començat les obres d'enderroc del Palau de Vidre, un edifici ubicat a tocar del Tavaris entre el carrer de l'Arc de Barà i l'Avinguda de la Generalitat. Justament en aquest punt s'hi ubicarà el parc infantil que rep per nom Ciutat de la Música, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament, inclosa dins el fons Next Generation, finançat per la Unió Europea. L'actuació, a més, incorpora un canvi existencial de natura, cultura i música per a famílies, així com miradors inclusius, musicals i terapèutics. La pretensió del govern és que aquesta fase del projecte pugui estar operativa de cara a aquest mateix estiu. I parlant del territori de la comarca, l'Ajuntament de la Bisbal, que ha celebrat aquest dijous el ple extraordinari en el qual s'ha aprovat ja inicialment la modificació puntual de les normes subsidiàries de la zona dels Masos dels Masots, el que és tot aquell polígon de les Planes del Vent. El canvi d'usos suposa la requalificació de 736.000 metres quadrats de terrenys agrícoles en terrenys urbanitzables per poder acollir activitat econòmica. La Bisbal decideix, i tots som la Bisbal, han votat en contra d'aquest canvi d'usos i s'ha mostrat molt crítics amb la requalificació d'aquests terrenys, incidint en el possible conflicte d'interessos que tindrien alguns membres de l'equip de govern amb el projecte empresarial. De fet, així ho exposava al mateix ple el regidor de la Bisbal Decideix, Martí de Luca.
Aquesta nova informació que el promotor va entrar per registre aquell mateix dilluns, poques hores abans que fossin convocats per aquest ple d'avui, indica que els familiars directes de l'alcaldessa, Agnès Ferrer, tindrien també un contracte de compliment del context de la requalificació urbanística de les zones del Vallès des del desembre del 2021 de les seves terres de més de 11.000 metres quadrats. Fins quan preteníeu amagar això?
L'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, que ha pogut prendre part de la votació després que es desestimés la seva recusació, ha acusat l'oposició de fer demagògia i ha defensat el projecte assenyalant que no supera el 20% del sòl urbanitzable que fixa el planejament general.
Com sempre hem dit, des del 2022 s'espera una proposta que aporti benefici al municipi i volem donar suport. Aquest serà l'últim parc empresarial del municipi, almenys perquè de dit el govern, i estem convençuts que contribuirà al creixement de la nostra comunitat i a la creació d'ocupació. Per tant, diem sí al progrés i alhora sí a l'entorn.
Un cop aprovat el canvi d'usos, l'aprovació definitiva quedarà ara en mans de la Generalitat. I justament a la Bisbal del Penedès aquest dissabte tindrà lloc la festa L'Amat a prendre pel sac, impulsada per la plataforma Salvem els Masots en col·laboració amb Domenys Dempeus. La trobada servirà per celebrar la desestimació del projecte per construir una línia de molt alta tensió entre Balmuel i Begues, que havia travessat diversos municipis del Baix Penedès. Ara les entitats que van lluitar per aturar aquest amat consideren que cal posar el focus per evitar que tiri endavant aquest nou polígon de la Bisbal. Els actes festius i reivindicatius començaran a la plaça de Pau Casals a les 5 de la tarda amb la projecció d'un documental sobre el projecte del parc empresarial i clouran amb actuacions musicals i un tas de vins i de cerveses. Encara emmarcats a la comarca, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha aprovat el projecte executiu per la construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals del nucli de la Carronya, a Sant Jaume dels Domenys. Aquesta infraestructura permetrà millorar el sanejament de la zona i garantir una millor gestió de les aigües residuals. La mesura va rebre el suport majoritari dels grups polítics presents al ple, amb l'abstenció de Vox i del Partit Popular. A la sessió també es va aprovar una moció d'Impulsem Junts per la creació d'una autoritat territorial de mobilitat del Penedès, una mesura que va obtenir el suport de la majoria dels grups, excepte de Vox, que va votar en contra. També va ser aprovada la moció presentada per Esquerra Republicana per garantir la transparència, la pluralitat i la difusió dels plens del Consell Comarcal. Un altre dels punts destacats va ser la moció presentada per el Partit Popular per instar a la Generalitat a iniciar l'estudi i la posterior construcció d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra a Calafell-Cunit, que va ser recolzada per al PSC, Impulsem, Vox, Partit Popular, SP, amb l'abstenció d'Ara i d'Esquerra Republicana de Catalunya. Més coses, més notícies. El fons de documentació històrica del Baix Penedès s'enriqueix amb els 7 pergamins del segle XVI i XVII que han aparegut a Cal Amigó, de Santa Oliva. La família n'ha fet donació a l'Ajuntament i aquest l'ha dipositat a l'Arxiu Comarcal, on han estat restaurats i aviat seran a l'abast de tothom. Així en parla la directora de l'Arxiu Comarcal, la Nati Castejón.
El primer document que hem datat és de 1507, està fet a Saifores, terme de Banyeres, tal com diu el document, i és important perquè és el primer que s'ha conservat i està fet pel prior de Santa Oliva, Guillem Figueres, eh? Per tant, aquesta és una, ja tenim el nom d'un prior del 1507. El segon està fet el 1533 i està escrit a la parròquia Santa Maria de Cardedeu, no sabem el vincle, però està fet així.
La Josefina Carreras, que és la jove de Cal Amigó, explica com va localitzar aquests pergamins per casualitat.
Jo vaig anar per jove a casa dels meus sogres i, bueno, com van marxar a viure a Barcelona, els meus sogres es van quedar a Santa Oliva i durant el curs d'uns anys, pues, els meus sogres es van morir i nosaltres vam heredar la casa dels sogres. I buidant armaris, a dalt de l'armari vaig veure aquest tubo i jo dic, ai, em va cridar l'atenció. Vaig obrir, vaig comprendre que era una cosa d'una certa importància, però no vaig entendre res.
L'Ajuntament de Santa Oliva agraeix aquesta donació i anima altres veïns a fer el mateix si es troben en situacions com aquesta. Cristian Martínez.
Encoratgem a la gent que pugui tenir a casa alguns documents antics que ben bé no sàpiga, no? Segurament la importància que tenen, doncs que es dirigeixin en aquest cas a l'Ajuntament o a l'Arxiu Comarcal i veiem aquí els, no? Els pergamins, com deia la Josefina abans, que estaven, bueno, que no es reconeixia, no? Avui, tal i com estan, els han recuperat aquí a l'Arxiu Comarcal.
L'arxiu posarà a disposició de tothom aquests documents a través del portal web de la Generalitat, Arxius en línia. Més coses. Conviure amb l'esclerosi múltiple en determinats casos no impedeix fer una vida més o menys normal. És el cas d'Irene Santiago, que ha explicat la seva experiència amb la malaltia davant d'un públic atent i participatiu. A ella la van diagnosticar amb 18 anys i ha après a conviure amb les limitacions que li provoca.
Tot va començar amb un formigueig a la mà esquerra i amb el pas dels dies va començar també el peu esquerre i fins que se'm va començar com a paralitzar la meitat del cos i jo sabia que ja no estava sent normal. Al final quan se'm va dormir la mà esquerra deia, bueno, potser, no sé, un mal gest o el que sigui, però quan va començar a ser més ja vaig començar a moure'm amb els metges i és quan m'ho van diagnosticar.
L'esclerosi múltiple no és senzilla de diagnosticar. Cada pacient la pateix amb símptomes diferents.
L'esclerosi múltiple li diuen la malaltia de les 1.000 cares, 10.000 cares, perquè a cada persona afecta diferent.
La Irene Santiago aconsegueix salvar els brots d'aquesta malaltia amb cortisona i evitant l'estrès. Ha estat tractada al Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i compta amb el suport de la Fundació Esclerosi Múltiple. Malgrat les limitacions, intenta fer vida normal.
Sí, jo estudio i treballo. Pel matí estudio i per la tarda treballo. I intento, doncs això, m'ho prenc amb calma.
La importància de donar aquests testimonis per donar a conèixer la pròpia malaltia i la manera de poder conllevar-la de la millor manera possible. En cultura, l'artista vendrellenca Susparraga inaugura avui divendres l'exposició Essencials, un recull de peces inspirats en els seus viatges per bona part del planeta i en clara connexió amb l'obra d'en Josep Canyes. Dues generacions d'artistes allunyades en el temps, però unides per un joc de mirades complementari i univitalí. Dues obres amb personalitat pròpia, però que veuen d'una mateixa déu i passió per captar l'essència de cada indret més enllà de la superficialitat d'una talaia coberta de boira. Tots dos van viatjar i molt amb la vocació de conèixer realitats fins aleshores alienes i que tanmateix acaben amarant tota la seva producció. Llaurant el país, com solia repetir Canyes, el resultat de les seves experiències per racons de la Índia, Gàmbia, Cambodja o el Marroc que reflecteixen Essencials. Un projecte que arriba a la seva cinquena edició i que Pàrrega inaugura aquest divendres, com dèiem, a partir de les 7 del vespre a la sala del Portal del Pardo. Una mostra visitable fins al 24 de maig, on també s'hi podran veure escultures i dibuixos d'en Josep Canyes com Dona Encantada, Enamorada i Dolça Càrrega, cedides temporalment pel Museu Déu del Vendrell i el Museu Josep Canyes de Banyeres del Penedès. Un recorregut per la personalitat artística de dues figures de renom, Canyes i Pàrrega, unides per un imaginari frapant i universal a partir dels detalls més nostrats. I situat al centre de la vila hi ha el Goyle Hub, que s'ha convertit en l'escenari d'una proposta innovadora impulsada per als alumnes de batxillerat artístic de l'Institut Baix Penedès. L'objectiu d'aquesta iniciativa és apropar l'art contemporani a la comunitat local mitjançant un recull de fotografies que busquen captar l'atenció tant de residents com dels visitants. La professora d'aquest projecte és la Montse González.
Nosaltres volíem fer un intent d'apropar l'art contemporani a la gent que habitualment no va a les sales de contemporani. I d'aquí ha partit la idea de l'exposició, de mostrar la creativitat que es gesta a les aules del batxillerat artístic, mostrar el talent d'aquests xicots i a la part doncs crear fotografies disruptives, utilitzant a vegades la manipulació fotogràfica, altres no, però amb la intenció clara de cridar l'atenció de la gent que passa pel carrer.
Aquesta proposta s'inspira en models d'altres països, com ara França, on la incorporació d'obres d'art en zones emblemàtiques ha contribuït a revitalitzar l'activitat comercial i cultural del municipi.
en altres països, com França, per exemple, que veuen també com l'activitat econòmica dels centres comercials es va diluint, han obtingut d'aquesta manera una manera d'estimular el teixit comercial del teixit del casc antic de les ciutats. I creiem que revitalitzar d'alguna manera aquestes dinàmiques, aquestes comunicacions entre la gent del carrer i l'art contemporani estava molt ben pensades.
A través d'aquesta acció es fomenta una connexió directa entre l'Institut del Nucli Urbà, convertint-se en un aparador de talent jove i creatiu dels alumnes.
Bueno, per mi és com un privilegi el pensar que la gent de fora que no em coneix pot veure tant el meu com el nostre treball que fem a classe amb ajuda de la Montse i els nostres professors i tal, i al final és com que una experiència que dius, ostres, doncs, que il·lusió, no?
És com un xoc, perquè mai a la meva vida és posat en un lloc que on hi hagin tantes reaccions de diferents persones. És una mica estressant, però m'agrada moltíssim.
Tot i que l'art contemporani és una disciplina relativament jove, ha aconseguit consolidar-se com una de les formes d'expressió més dinàmiques i influents en l'escena cultural actual, reflectint les preocupacions socials, polítiques i tecnològiques dels nostres temps. I una proposta de l'Associació Cultural d'Extremadura que continua amb la seva programació d'activitats. Aquest diumenge es celebra la matança didàctica al parc de Villa García de la Torre. A 11:45 del matí està previst fer el tall de peces i a 1:00 PM una degustació. I també al mateix espai públic l'associació prepara ja una nova edició de la Fira de les Entitats que va impulsar l'any passat en motiu del 40è aniversari. Aquest any serà el dissabte 14 de juny a la tarda i es planteja com una trobada de convivència oberta a totes les entitats. Ja són moltes les que s'han inscrit de diferents àmbits, com poden ser l'artesania, la dansa o també la gastronomia.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí al 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell. Telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Un minutet i arribarem ja a 11:45 de 10 del matí. Arribem ja a la informació esportiva. Com ja és habitual, una informació d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb empat a 2 del Club d'Esports Vendrell contra el Sant Pere Sant Pau, en un partit disputat aquest dimecres el Josep Bové i un dels jugadors de Salva Pérez acaben de disputar el partit que s'havia suspès fa unes setmanes contra el Sant Pere Sant Pau, corresponent a la 21a jornada, un partit que l'havíem deixat a la mitja hora de joc amb un 1-0 a favor dels roig i negres. Això sí, els vendrellencs que partien amb dos jugadors menys, el Sant Pere Sant Pau amb un menys, per tant, a la pràctica, doncs, els vendrellencs que sortien a jugar a 60 minuts amb un jugador menys que el seu rival. I bé, doncs, aquests últims 10-15 minuts abans del descans, el Vendrell que va intentar mantenir l'avantatge en el marcador. Això sí, poc abans de marxar els vestidors, Dani Saiz aconseguia l'empat a 1. A la segona part, aquest empat a 1 que es mantenia pràcticament fins al tram final, quan Rubén Sánchez posava per primer cop per davant els tarragonins. Semblava que, doncs, podia ser un gerro d'aigua freda pels vendrellencs, que a més havien vist prèviament com també Javi Rami era expulsat per doble amonestació, per tant, es quedaven amb 8 jugadors. I això sí, la sort és que poc després d'aquest 1-2, Josep Boronat, que ja havia fet també el primer gol abans de la suspensió, feia l'empat a 2. I bé, doncs ja a les acaballes també Alberto Delgado també era expulsat, per tant el Vendrell acabava just al límit de jugadors, amb 7, i finalment doncs aconseguia de manera heroica rascar un punt. Per parlar de com anar tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, el Salva Pérez. Hola, bon dia.
Sí, bon dia, Jordi.
Bé, com deia, tenint en compte totes les circumstàncies, doncs és un punt gairebé heroic, no?
Home, pues sí, sí, perquè hem rebut a un Sant Pere Sant Pau que, bueno, sabien que amb l'avantatjada de jugar amb un jugador més, pues, bueno, s'han tirat tot cap endavant, un joc molt directe, buscant el gol. Hem pogut aguantar 12-14 minuts i en una errada nostra s'ha quedat una pilota morta aquí a l'àrea petita i bueno, va controlar, s'ha girat i ha marcat el que seria l'empat. La segona meitat, pues, bueno, clar, a nosaltres se'ns feia molt, molt gran al camp, no? Faltaven posicions, faltaven gent i el plantejament ha sigut pues, bueno, de muntar dues línies de quatre, de estar a camp propi, bueno, defensant i buscar alguna contra. De fet, hem tingut tres, quatre sortides, dos que han sigut molt clares, que inclús han estat tres jugadors contra un d'ells i bueno, veien que podia ser una jugada de gol, però no l'han aprofitat. I sí, han molta feina, molt treball defensiu, ens ha sortit bé, hem pogut sortir al contracop, com deia, tres o quatre vegades, i en una jugada molt concreta que en un contracop, com han donat una empenta, que era expulsió, que era potser el gol, que era abans de l'empat nostre, però bueno, l'àrbitre, que vull dir que és el mateix àrbitre que ja va suspendre el partit, un àrbitre que ahir bueno, es van treure 8-9 targetes grogues i a l'equip contrari pues cap, no sé, una cosa molt una mica surrealista, una falta molt, molt clara. L'últim home d'ells que fa una empenta, que ell està molt a prop i no la pita, i en aquesta contra, pues, una falta en contra. En fi, una lluita que bueno, que semblava que en contra de segon home eren dos menys, no? Comptant amb la col·laboració de la lluita. I sí, a l'últim moment, a l'últim minut, perquè, clar, també pues ha donat 8 minuts a partir de que s'acaba el partit, ha donat 8 minuts més i ha sigut una mica angoniós, no? Però bé, després en una altra contra, pues sí, aquí al Boro s'ha fet la jugada sortint de segona línia i en un contra 1 contra el porter, pues ha aconseguit l'empat, un punter, pues sí, molt, molt treballat i penso que merescut també per la feina, així que els Sants han tingut moltes ocasions. Nosaltres hem jugat amb un porter juvenil que ha fet un bon partit, el David, que, bueno, que ha tret almenys dos, tres pilotes que anaven cap a dins i les ha pogut treure. I, bueno, que era un punt important, però la nota negativa, pues, són dos expulsats. A més, tenen l'Anuar, que amb la cinquena talla groga, que tampoc podrà disputar el partit, i bueno, a veure com afrontem ara de cara al dissabte, perquè són molt, molt justos entre les lesions, els que ja estaven sancionats i aquests tres meses sancionats, però bueno, se complica la cosa, Jordi.
Ara, doncs, com dius, ja toca pensar el primer partit, que serà aquest dissabte, 6:45 de la tarda, al camp del Sant Salvador, i bé, un partit que doncs, ja de per si era complicat. Doncs amb el que comentes d'aquestes baixes, a més, tenim de sumar, no?, doncs el cansament de l'equip, no?, amb un partit, doncs, que va suposar un desgast enorme, i bé, doncs, a intentar, doncs, competir fins on es pugui, doncs, amb aquest partit, no?
Sí, sí, donarem descans. Avui volíem entrenar, però al final, ahir a última hora, vaig decidir pues, no entrenar, perquè també hi havia gent tocada amb cops, i penso que és millor recuperar de cara al dissabte, i sí, tindrem que comptar amb l'ajuda del juvenil perquè ens ajudin a afrontar un partit en un camp molt, molt, molt hostil, allà al barri de Sant Salvador, on aquí és un equip que aquí ja van al partit de l'anada, pues ja van ser molt, molt agressius, un equip que ens va costar molt guanyar i que ens estaran esperant allà al seu camp. I, bueno, sí, i nosaltres amb tantes baixes, pues, bueno, a veure com surts. En principi, sí, que aquest punter dona motivació per la feina i els jugadors disponibles del primer equip, pues, estaran en principi imagino que, penso que motivats, però bueno, un altre partit fora de casa, que ja hem parlat moltes vegades que no aconseguim guanyar, que encara no hem guanyat fora de casa, i a més amb aquestes contras, no, que tenim dels jugadors que faltaran, que són jugadors titulars, que són importants i que no podran disputar el partit del dissabte.
Doncs perfecte, Salva, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort pel partit.
D'acord, gràcies a vosaltres. Merci.
Salva Pérez, entrenador del Club d'Esports Vendrell, veuran aquest empat a dos contra el Sant Pere Sant Pau i ara, com dèiem, centrats en aquest desplaçament dissabte a 3:45 de la tarda al camp del Sant Salvador de Tarragona. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas amb l'AB Vendrell masculí, que torna a la competició aquest dissabte a 2:45 de la tarda a la pista del Club Bàsquet La Selva. I diem que torna a la competició perquè, bé, doncs, finalment el passat cap de setmana doncs, no va poder disputar el seu partit contra el Reus Plom Salla Veterans, ja que el conjunt visitant, doncs, unes hores abans del partit, anunciava que renunciava a jugar per falta de jugadors i finalment doncs, diumenge s'ajornava aquest partit, previst per jugar com a ruga, i bé, doncs, quedava per determinar si aquest partit s'havia de jugar en una altra data o bé ja es donava directament per guanyador al conjunt taronja, i finalment dilluns la federació que donava el partit per acabat, per disputat, en aquest cas victòria per 2-0 de l'AB Vendrell, i per tant doncs, una victòria més per als taronges, i per tant doncs, ara toca ja doncs, pensar en el primer partit, com dèiem, serà aquest dissabte. I per saber una mica doncs, com arriba l'equip, doncs, com sempre tenim el mestre, el Jordi Nieto. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com ja, doncs, avui hauríem d'estar parlant d'aquest partit contra el Reus Ploms Veterans, però bé, doncs, a última hora que finalment no vau poder jugar, no sé com ho vau viure tot plegat.
Bueno, doncs, simplement nosaltres estàvem preparant el partit, fins i tot teníem baixes, i estàvem gestionant tot el tema de juniors que ens venien a donar un cop de mà i tot això, i vam rebre la trucada del director tècnic dient que Reus no es presentava. I, bueno, doncs així ho vam viure.
Per tant, bé, per una banda, satisfets, no?, perquè, doncs, és una victòria més, a més, com comentaves, no?, doncs també teniu algunes baixes. Per l'altra, no sé si també us talla una mica el ritme.
Bueno, a veure, sincerament, tal com estàvem de baixes, fins i tot puc dir que ens ha anat bé. Una altra cosa és que, òbviament, doncs, competir cada setmana al final també et dona aquest plus. Llavors, bueno, ho accepto de bon grat.
Doncs ara ja toca pensar en el prepartit, que serà, doncs, com dèiem, aquest dissabte a La Selva. I bé, doncs és d'aquells partits que, bé, sempre es diuen que és el partit trampa, no?, perquè és l'últim classificat, només una victòria. Per tant, a més, també aquí a la primera volta els va guanyar bastant còmodes. I per tant, bé, suposo que aquesta setmana, doncs, sort de la feina és aquesta, no?, intentar transmetre als jugadors que aquest partit encara no està guanyat i, per tant, s'ha d'anar allà, doncs, a donar-ho tot, no?
Sí, és un partit en el que encara tenim baixes, és un partit en el que juguen contra un equip de la part baixa i, com bé dius, en principi hauria de ser un partit assequible, però també som nosaltres experts en donar vida a la gent que està baix. Llavors, com has comentat, la idea o el que s'està donant molt de focus aquesta setmana és en el fet de que s'ha de treballar, que no podem deixar-nos escapar cap partit més perquè és l'últim amb equips de la part baixa i a partir d'aquí ens venen 5 partits amb tot equips de la part alta. Llavors, si volem arribar a l'objectiu final, aquest no es pot deixar escapar.
A més, una jornada també que tots els rivals directes s'enfronten entre ells, per tant, tot el que sigui guanyar, doncs, és aprofitar també, doncs, aquestes ensopades de com a mínim dos d'ells, no?
Sí, el que et comento, és a dir, ara ja ve la part final de la temporada on hi haurà derbis directes, partits directes amb gent de dalt, som molta gent la que estem implicats, som 6 equips els que estem implicats a la part alta. Llavors aquesta l'hem de treure sí o sí, i a partir d'aquí cada jornada anar mirant partit a partit a veure què ha anat passant.
Doncs perfecte, Jordi, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per el partit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Jordi Nit, entrenador de l'AB Vendrell masculí, valorant aquest partit que jugarà dissabte a 6:45 de la tarda a la pista del Club Bàsquet La Selva.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a 8:00 al vespre.
Cinc minuts per 9:45. Més coses, més informació i més capítols habituals que passar per les portades, com sabeu. Les principals portades als diaris avui divendres 28 de març. Comencem pel diari de Tarragona. Adif oblida la Setmana Santa i perjudica els usuaris. La falta de planificació en les obres de Sant Vicenç afecta també els plans de Renfe. El calendari ha tingut que modificar-se sense tan sols temps per comunicar res. Sobre habitatge, el preu de l'habitatge ja supera els nivells de la bombolla immobiliària. El metre quadrat està a 1.860 euros. Pel que fa a la sequera, els pous dels agricultors s'han tornat salats. El PSC tornaria a guanyar i Aliança Catalana doblaria els escons. I també en portada, festa universitària a la Màxims. 5.000 persones que celebren la festa major de la URB al Parc Francolí. Encara més notícies en titulars sobre el crim de la Guàrdia Urbana. Rosa Peral presentarà recurs al Tribunal Suprem. Albert López, l'altre condemnat, hauria admès per primera vegada el delicte. Anagrama suspèn Sine Die, la publicació del llibre de Bretón. Respectarà les mesures cautelars de la Fiscalia. I en esports, en hoquei patins, el Reus cau davant del Benfica, però l'eliminatòria segueix encara molt viva. Els roginegres hauran de remuntar l'1-2 per estar a la Final Four. Canviem de portada, una altra de les habituals, com és el diari Ara, perquè fa les enquestes del CEO. El PSC es manté primer i Aliança es dispara a costa de Junts. L'extrema dreta independentista multiplicaria per 5 els resultats. Junts és qui més baixa, mentre que Esquerra repunta lleugerament. També en portada, hi haurà força de pau europea a Ucraïna, s'ha explicat. Tot i que no hi ha unanimitat, el president francès Emmanuel Macron, a la fotografia amb Zelensky i Stramer, van confirmar ahir que hi haurà força de pau europea desplegada en territori ucraïnès. Pedro Sánchez no va revelar si Espanya hi participarà. I la renda de les famílies catalanes està estancada des de fa 25 anys. Renfe aparta de facto el director de Rodalies de Catalunya. Denunciada una entitat per falsificar ajuts als joves tutelats. I en esports, a la Lliga, el Barça goleja l'Osasuna i es distancia com a líder. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. El sector de l'automòbil preveu danys a Alemanya i als Estats Units pels aranzels. Els fabricants alerten que les cadenes de fabricació i components són globals. General Motors cau un 7% a la borsa i la Unió Europea estudia la resposta. I soldats europeus a Ucraïna, Emmanuel Macron i Keir Starmer, també protagonistes de la fotografia de portada, reunits amb Volodymyr Zelensky durant una nova conferència a París, van reiterar ahir la determinació de França i el Regne Unit de desplegar tropes de dissuasió a Ucraïna, malgrat l'oposició de Moscou, per assegurar que es compleixi un eventual alto el foc i per dissuadir a Rússia de tornar a atacar el seu veí. El Parlament demana el cessament de Paneque pel caos de Rodalies. Els socis d'investidura de Salvador Illa, Esquerra i Comuns es van alinear ahir amb la resta de l'oposició per reprovar la consellera Sílvia Paneque per la seva incapacitat d'exigir a DIF i a Renfe les necessàries millores a Rodalies. I també en política, Illa es manté i Junts baixa mentre es dispara l'Aliança Catalana, segons el CEO. El baròmetre, depenent de la Generalitat, indica que Salvador Illa repetiria els 42 diputats i Esquerra en recuperaria 2 o 3. Junts en perdria entre 6 i 8 dels 35 actuals. I Aliança Catalana passaria de 2 a 10. El suport a la independència només és el 38%. L'actualitat i la informació en aquestes portades habituals, i com sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer una mica millor quina és la informació del dia.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Les fortificacions del Vendrell del segle XIX. És un nou llibre sobre història local, sobre justament això de les fortificacions i el seu per què, un llibre que es presenta aquest proper dimarts, dia 1, a la biblioteca. I els seus autors ens acompanyen. Joan Latorre, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies.
I també coautora d'aquest llibre i també com a responsable i directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, la Nati Castejón. Nati.
Què tal?
Com va això?
Doncs molt contents d'estar aquí.
Fantàstic.
Compartint aquest espai.
Molt bé. De fet, sempre des de l'arxiu, que això, doneu base, feu recolzament, ajuda, divulgació de molts treballs i de moltes publicacions com aquesta, però no, en aquest cas també ets com protagonista, juntament amb en Joan, Nati?
S'ha de dir, en aquesta ocasió sí.
I de fet també és un dels actes enmarcats ja en el 30è aniversari de l'Arxiu Comarcal. No oblidem que aquest any esteu d'aniversari, Nati?
Doncs sí, estem d'aniversari. L'arxiu es va inaugurar el 20 d'abril de 1995, per tant fem 30 anys. I evidentment doncs que no podíem començar millor que amb aquesta publicació, que és l'onzena publicació que editem l'Arxiu Comarcal amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. Ostres, i per tant estem d'enhorabona, no? Sempre que surt un llibre.
Doncs hi ha una bona bibliografia,
Sí, des de l'Arxiu. Creiem que sí.
I escolta'm, Joan, clar, et coneixem llibres de tot tipus, tens moltes publicacions, tu també tens una bona bibliografia al darrere, Joan?
Uns quants.
Personatges, esdeveniments, de tot. Fortificacions potser no, Joan?
No, específicament de fortificacions no. De guerra sí.
Sí. Sí.
Sobre la guerra del francès, sí, la guerra del Segador, sí, però específicament sobre fortificacions, no, aquest és el primer.
Molt bé. Va, com comença això? Quin és l'origen d'aquesta publicació?
Bé, doncs penso, Joan, que ens hem de remuntar uns quants anys, uns quants anys, això no es fa en un any ni en dos. Som conscients, no?, de la quantitat d'informació que conté aquest llibre. Això realment... Són 200 pàgines, que hi ha molta informació, però una mica si ens remuntem a com va sorgir la idea, ja fa uns anys doncs, que bé, que havia aquesta, el dubte doncs, d'aquest triàngulo artillado que es deia que havia tres torres de fortificacions, que només coneixíem dos, no es coneixia la ubicació de la tercera. Aleshores ja fa anys que l'Àngel Archilla, en un arxiu militar, va localitzar dos plànols de les fortificacions del Vendrell i va fer una fotocòpia, va demanar una reproducció en fotocòpia, en blanc i negre, i quan va venir aquí el Vendrell, doncs la va oferir a tots els investigadors que treballaven el tema, els interessats. Posteriorment, encara es desconeixia aquesta, la ubicació de Tercera Torre, i el 2018, Pere Ferrando va descobrir que havia la Tercera Torre ubicada a la cantonada de la carretera de Sant Oliva, carretera de Valls, on està doncs, actualment el Col·legi del Sagrat Cor. Això va ser el 2018 i, si recordeu, en aquell any la Magda Nogués i jo mateixa estàvem treballant amb una exposició i un llibre sobre els 150 anys de l'arribada de l'ordre carmelita al Vendrell.
Sí.
Això ens va permetre aprofundir una mica més en aquesta ubicació de la Tercera Torre. I per què? Perquè l'escola, l'antiga aquesta escola del Col·legi del Sagrat Cor, va ser construïda per l'arquitecte provincial Ramon Sala Recomà. Al fons d'aquest arquitecte està l'arxiu diocesà de Tarragona, i la Magda i jo doncs, vam poder localitzar més dades en aquell moment sobre la torre i el seu possible enderrocament. Per tant, això va ser un primer pas. I per tant, bé, ens va crear ja una sèrie de neguits, no? I és quan el Joan va fer una troballa molt interessant, paral·lelament a tot això que estem explicant.
Sí, va ser en paral·lel.
Va ser en paral·lel, i per tant ara us ho explicarà el Joan a la descoberta que va fer.
Realment en paral·lel, perquè aquests 10 últims anys, del 2015 al 2025, hi ha hagut uns quants autors, ja venia d'abans, de feia més de 30 anys que tocaven el tema de fortificacions del Vendrell, sí. Però aquests 10 últims anys, déu-n'hi-do els autors que han aportat idees interessants. I en paral·lel amb això, el 2018, buscant a la Ratxula, a la Corona d'Aragó, en fons d'enginyers militars, apareix tot un fons sobre les fortificacions aquí del Vendrell, d'una manera fortuita.
Ah, sí? Específicament les del Vendrell,
sí, eh? Sí, sí, sí. Sí. Correspondència, informes militars, vull dir que aportaven moltes novetats, moltes precisions. Però sobretot el document estrella és que apareix un diari d'operacions en què ens explica què es fa al Vendrell el juny i juliol de 1874, dia a dia.
Ostres.
Exactament.
Uau.
Perquè els militars venen aquí, els enginyers militars venen aquí i ordenen fer una sèrie d'edificacions.
Clar.
Clar, això sol ja era una bomba. Això sol ja mereixia fer una publicació.
Sí.
Clar, a partir d'aquí t'animes. Dius, a veure, si tenim això que és tan bo, anem a veure què podem saber de la resta d'aquesta guerra, que és la Tercera Guerra Carlista.
Sí.
Comencem a sondejar el fons que hi ha a l'arxiu comarcal, i ens apareix un munt de documentació inèdita que no s'havia treballat mai. I aleshores diem, bé, doncs això pot donar ja per fer per tota la Tercera Guerra Carlista, amb el tema de fortificacions del Vendrell, ja podem fer un llibre. Ah, diem, no, anem a sondejar la resta de guerres civils del segle XIX. I resulta que ens apareix molta més cosa. Total, que la cosa es va engreixant, es va fent gran, i surt aquesta criatura.
Clar, que és això que es publica i que es presenta aquest proper dimarts.
Fixa-t'hi que diu les fortificacions del Vendrell del segle XIX.
Del segle XIX.
No diu el segle XIX.
Sí,
les que hi havia, com estaven, tant si eren de l'època com anteriors, sinó les que es fan al segle XIX. Això és el que... les que es fan al segle XIX.
Clar. I així, doncs, hi hem d'afegir també això. Búnkers, pot ser?
No, búnkers no. Ara bé, això no vol dir que, a més de les que es fan al segle XIX, si al segle XIX a les guerres reaprofiten una construcció anterior d'època moderna o medieval, també en parlem pel fet que es reaprofita. Però tota mena, o sigui, muralles, torres, de tot.
Clar, tenim sempre al cap les torres, les tres torres, les dues que són visibles.
És el que ha quedat.
Però clar, les fortificacions eren molt àmplies. No? Magatzems fortificats i dins, muralles, no?
També.
El motor de defensa era ampli en aquest sentit.
Sí.
El que ens ha anat ara parlant de les fonts primàries, arrel d'això, de tot aquest procés que arribem i li dic al Joan, doncs tot això s'ha d'escriure i s'ha d'explicar bé, no? El 2019 vam contactar amb Agustín Pacheco Fernández, que en aquell moment era director de l'Arxivo General Militar de Madrid. Ens vam posar en contacte amb ell perquè ell havia sigut coautor d'un llibre sobre les guerres carlines a Catalunya, un llibre extraordinari, que va ser premiat, i aleshores li vaig parlar del nostre projecte, i el molt amablement doncs, ja ens va facilitar digitalment aquests dos plànols que havien circulat en blanc i negre, però ja els teníem doncs, digitals i a color, i per tant es pot aprofundir molt més
amb
el contingut,
color,
i els veus
en tota la seva...
Arrel de tot això, doncs, li vam demanar si ens podia fer el pròleg del llibre, i per tant el pròleg és de l'Agustín Pacheco, que no ens podrà acompanyar el dimarts, però que realment està molt present en aquest llibre.
Sí, sí. El llibre és cronològic? Com està pensat?
Sí, és cronològic. A veure, el que fa és que agafa les cinc guerres civils que hi ha hagut al segle XIX.
Val.
I aleshores anem mirant, perquè a cada guerra civil, gairebé excepte una, es fan fortificacions senzilles, elementals, però es fan moltes coses. Aleshores, a nosaltres ens interessa els períodes de guerres per veure quines fortificacions es fa, i els períodes d'entre guerres per veure com s'abandona i es destrueix. O sigui, anem analitzant cada fase tal com es va alternant. Però a nosaltres ens interessa només les fortificacions en aquest llibre. Això no és un llibre sobre fets bèl·lics.
No. Físicament,
Sí.
Físicament les fortificacions.
Parlar de fortificacions. Evidentment, has de comentar fets bèl·lics, has de parlar, per exemple, de la milícia nacional, que és un cos armat de civils que intervé en la defensa té un paper actiu en la vigilància des de les fortificacions, però el llibre és Fortificacions.
I era habitual que una capital de comarca d'aleshores, que no és la d'ara, estigués tan fortificada?
Era habitual.
Era habitual, no és, eh? No és un cas estrany,
no
és
aquí ser excepcional. Val. Moltes poblacions mínimament importants a Catalunya,
vale,
a les guerres civils del segle XIX, es fortifiquen amb un estil semblant com aquí. Sense anar més lluny, el Penedès, Vilafranca, Vilanova, Sitges, l'Arbós, en certa manera la Bisbal, no tant, és un fet molt, molt habitual.
Val. I era per defensar la població, certs punts estratègics, suposo, no? Civils, militars, no? Què defensaven aquestes fortificacions?
El poble,
la vila.
La vila.
Perquè aquests sistemes de defensa que parlem, no? Són els interiors, dins de la vila, els perimetrals i els exteriors, que els exteriors serien, doncs, les tres torres, no? Hi ha algun tambor, hi ha algun element que encara queda dispers per la riera de la Bisbal, no?
Val. Fortificacions que en moltes ocasions, si no m'equivoco, també recull, no?, artilleria i aquest tipus d'elements. Que segur que també n'heu de parlar, també, d'això, sí, no?
Oi tant. És que, a veure, clar, la major part de fortificacions han desaparegut.
Clar.
Gairebé el que ens queda és la Torre del Puig i el Botafoc.
Sí.
I totes dues són torres pensades per disparar per artilleria. També amb fusells i amb artilleria. Però és que, a més, es va disparar artilleria.
Ja.
Ho hem constatat, això.
Sí, que van ser utilitzades, eh?
Sí, perquè històricament s'havia dit que no s'havia disparat amb canons. Es va disparar canons.
Val.
No només els soldats amb...
Sí. Així, doncs, desgraciadament, aquestes fortificacions van fer el seu servei,
sí,
i es van utilitzar.
Sí.
Que tant de bo no hagués estat així, eh? Però, per les circumstàncies, va ser... Escolta, no podem explicar massa més, perquè si no explicarem tot el llibre, eh?
Sí.
Jo crec que és l'oportunitat perquè la gent s'acosti a la presentació, tornem-ho a dir, aquest dimarts 1 d'abril a la biblioteca, a partir de 6:45 de la tarda. Vosaltres hi sereu?
Sí.
La presentació?
Hi serem.
La presentació, doncs, bueno, ens acompanyarà l'alcalde del Vendrell, que ens donarà la benvinguda, també Romà Cano, que és el director dels Serveis Territorials de Cultura del Penedès, el Josep Ràfols, que és el conseller de Cultura del Baix Penedès, i ens fa pròpiament la presentació del llibre, que li hem demanat a Ramon Arnabat, que també és un dels autors que s'hi té molt en el llibre, i com a president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, i per tant ens fa la presentació pròpiament dita.
Que bé. Doncs que la gent no es perdi la presentació i que no es perdi la publicació, que estarà disponible, com sempre, en canals habituals. Eh?
Sí, doncs a les llibreries el trobaran, i el dia de la presentació, evidentment.
Perfecte, com a publicació local i aquestes fortificacions del Vendrell del segle XIX. Gràcies per venir.
A vosaltres.
Gràcies, enhorabona.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. La inflació ha baixat 7 dècimes al març a l'estat, situant-se en el 2,3%, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta caiguda, la més pronunciada des de l'estiu, es deu a la baixada del preu de l'electricitat i també dels carburants. La inflació subjacent també ha disminuït fins al 2%, la taxa més baixa des del desembre del 2021. En comparació amb el mes de febrer, els preus han pujat un 0,1%. I els ministeris d'Hisenda i de Treball han trencat les negociacions sobre l'exempció de l'IRPF per als perceptors del salari mínim interprofessional. Yolanda Díaz, ministra de Treball, lamenta que, malgrat les propostes de María Jesús Montero, no s'ha arribat a un acord i defensa que l'SMI ha de ser lliure d'impostos. Hisenda argumenta que l'increment del salari mínim no pot alterar les taules d'IRPF i que només una petita part dels perceptors pagaria aquests impostos. I els aranzels del 25% sobre la importació de vehicles que els Estats Units començaran a aplicar dijous de la setmana que ve afectaran una vuitantena d'empreses catalanes que facturen al voltant de 80 milions l'any. És l'estimació que fa l'Agència Acció de la Generalitat. El gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, ha remarcat en declaracions a la xarxa dels estrès que això provocarà en el sector dels components de l'automòbil.
Però hem de tenir en compte que no és només per l'afectació que pot tenir directament aquí en el nostre territori. Al final, moltes de les empreses que tenim aquí a Catalunya, també a la resta d'Espanya, són proveïdores d'altres fabricants de components a la resta d'Europa que aquests poden estar proveint actualment al mercat americà. Per tant, no és només la implicació directa que pot tenir aquesta mesura, sinó també la indirecta.
Nadal també ha remarcat que aquesta imposició afectarà les empreses americanes que importen components del continent europeu. I un motorista de 63 anys i veí de Blanes va morir ahir a la nit en un accident de trànsit a la GI-600 a Tordera, al Maresme, després de col·lidir amb un porc senglar. Amb aquesta ja són 37 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2025, 12 de les quals eren motoristes. I quatre exalcaldes de Ripoll convoquen per aquest migdia un acte de protesta en favor de la llibertat d'expressió, el progrés i els drets humans. La guspira que encès la mobilització és la prohibició per part del govern municipal d'Aliança Catalana d'una exposició en l'equipament municipal perquè hi apareixien noies amb vel islàmic. I Protecció Civil activa l'alerta dels plans Vencat i Procicat per la previsió de fort vent i onatge durant aquest cap de setmana. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir d'aquesta mitjanit es podrien registrar ratxes superiors als 90 km per hora, especialment a la meitat nord del país i a cotes altes del Pirineu. Pel que fa a l'onatge, també s'esperen onades de més de 2,5 metres al Baix Empordà i més de 4 a l'Alt Empordà.
Notícies en xarxa.
Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Bé, sempre ho fem d'aquesta manera. Bulletins informatius amb la xarxa de comunicació local a cada hora en punt, que a banda d'ajudar-nos a actualitzar les notícies més generals, més globals, també ens ajuda allò a canviar de bloc, a canviar d'hora. Vol dir que a partir d'aquí, quan ja passem 4 minuts a les 10, ens endinsem a la segona part de Calaixera. Avui és divendres, 28 de març, edició número 3750. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Només faltaria. Va, seccions habituals i que arriba en aquest dia de la setmana, sempre per tancar setmana, justament parlem de llibres. Tot allò que ens proposa literàriament parlant la Montse Porcel a Calaix de Lectures. A banda, encara ens queda l'altaveu jove Baix Penedès, tota la informació de servei a través de l'oficina jove del Consell Comarcal de Baix Penedès, a banda d'altres punts d'interès a nivell cultural i d'agenda que no faltin. A les 11 actualitzarem les notícies i encara ens quedarà una tercera i última hora, la que ens ha de portar fins al migdia, fins a les 12, on tornem a convocar la Comissió de Salut Comunitària. És el darrer divendres de mes i pertoca fer-ho per conèixer tots aquests paràmetres en salut, en proximitat. Avui hem de parlar sobre el treball social sanitari i també l'Associació Catalana del Parkinson en la seva delegació al Baix Penedès. Temes prou importants i que estan una mica lligats. Després ho acabarem de desvetllar, ja ho veureu. Doncs vinga, seguim i continuem. Ara com ara, però, segona part. Som-hi.
Calaixera, un programa unicat de tot.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Els divendres parlem de llibres, com bé sabeu i com bé coneixeu, amb la Montse Porcel, que ja ens acompanya. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia. Un altre divendres, i del canvi d'estació.
Exacte.
Que la primavera, déu-m'hi-do, hi ha un canvi meteorològic, i que sí, que plou, que fa fred, que sí, fa que ens encostipem.
I primavera és això,
Sí, és veritat.
Que a vegades associem la primavera al bon temps i al solet, i no és veritat. No. La primavera comporta inestabilitat.
Sí, sí, sí.
Això sempre ens ho diu el Mar Rodero, que és l'home del temps de la casa.
Sí,
i sempre ho diu, que la primavera ha de ser això, inestabilitat, pluges,
en canvi
d'altres
estacions, exacte, són més, diguem, més
estables.
Més estables, sí, fa més fred, estables. Fa fred, fa calor. Doncs bé, vull una mica, una part la voldria dedicar, doncs, a la primavera, i també al Guimarà, el nostre Àngel Guimarà.
Molt bé.
I començarem, doncs, pel Dia Mundial de la Poesia, que cada any se celebra, és a dir, és una manera de commemorar, doncs, aquest gènere literari tan bonic, tant per llegir com per ser escoltat per aquestes persones que en saben tant de recitar. I aleshores llegiré aquest poema. Jo no sóc una gran rapsoda, però bueno, intentaré, doncs, us el llegiré. I abans primer el poema. Diu així, es diu, el títol ja, Desamor. Diu, com si de cop abolissin el fonoll de l'estiu, la raconada que cobeja en ones agitadíssimes, com si de cop prohibissin l'ossa menor, les taronges, el seu cos nu en el cap vespre desotzenes, com si sense avisar el que dèiem, els coloms morts enllotessin tot el gris de l'alba, com si les campanes es neguessin a repicar, com si la barca ja no volgués sortir mai més de la nit de la cala, com si la torre de Pisa s'ensorrés finalment un cap al tard de flautes, com si les llàgrimes ja no poguessin emmalar-te l'esguard, com si definitivament et morissis en el cap de cantó de la memòria. És bonic, a més és d'aquests poemes que s'entenen molt bé.
Sí,
paraula del mallorquí, perquè l'autor és Josep Maria Llompart, que era un poeta mallorquí, un dia, si de cas, doncs una mica més extensament, i ja sabem que sempre s'escolleixen per aquest dia, aquí a Catalunya, o bé un poema d'algun poeta que encara viu, o d'algun, doncs, que ja no hi és, però que consideren que és important. Però això coincideix amb que és una efemèrides, perquè són els 100 anys del naixement d'aquest poeta.
Molt
aleshores
bé.
S'ha aprofitat
per fer-ho.
Això. Va ser un poeta, doncs, molt important, doncs, de la literatura, doncs, catalana i mallorquina, no? I clar, quatre coses, diu, és un dia per gaudir de les paraules, perquè clar, la poesia no és com una novel·la, que també són paraules, però clar, són versos, per tant és molt important la paraula, no? I s'ha triat, doncs, aquest poema, no? Aquest poema de què parla? Doncs clar, com el títol diu, de quan l'amor, doncs, desapareix d'alguna manera, no? Amb unes imatges, doncs, molt poètiques, no? Perquè diu la fragilitat, doncs, de les emocions, com quan el fonoll s'asseca o les estrelles desapareixen del cel. Doncs, per tant, aquí el Dia Mundial de la Poesia, amb aquest poema de Josep Maria Llompart. Doncs aquí, doncs, comencem per aquest... Ai, aquesta tos, mare. No és tos, és una cosa aquí, una carraspera, però
és el temps,
és el temps.
I la primavera, també.
La primavera.
I el polen i les al·lèrgies, tot suma.
Clar,
Montse, tot
però
suma.
Bueno, jo no, entrada no he sigut mai al·lèrgica, però jo que aquest any m'ha agafat una mica així raro. I ara, doncs, bé, pels més petits de la casa, però també podem llegir els grans, que són bonics, contes de la primavera.
Molt bé.
Començarem amb un que es diu La nit de primavera, de Laia Bertran. És una mica pels més petits, no? Que és una col·lecció que es diu temps a l'escola. Uh-huh. Diu, una nit a l'any, només una, quan tota la ciutat dorm, a l'escola nens i mestres celebren la nit de primavera. En Julià i l'Abril han decidit descobrir el secret de l'escola amb l'ajuda de les llanternes. És un llibre de molta fantasia, surten fullets, surten fades, i a més una cosa interessant, que al final hi ha una proposta musical amb un pentagrama de cançons, i a més una mica què es pot fer per animar doncs, a la lectura d'aquest conte, no? La nit de primavera de Laia Bertran. Un altre, sempre hi ha llibres de cuina, menys pels més petits, no?
Que
animen a cuinar.
Sí, està bé, està bé.
Aquest es diu Menja'ns a la primavera, n'hi ha Menja'ns a l'hivern, doncs d'Anna Maria Mates. És un llibre, doncs sí, en principi divertit, no? Que ens acostarà doncs, a les fruites i les verdures de la primavera, sempre els productes de l'època, no? Les cireres, bueno, encara no n'hi han, però bé, la pastanaga, el bròquil, de totes maneres hi ha verdures que sembla que estan tot l'any. Sí,
pel sí, que avui en dia,
avui
ja,
en dia
crec,
no?
Sí.
Però, per exemple, les cireres, evidentment, és una cirera de temporada, no sobretot les fruites. Sembla que les verdures són més de tot l'any. I les fruites, no més de temporada.
Sí, perquè potser, mira, és opinió personal, eh?
Sí.
Les verdures, si estan fora de temps i no són gaire gustoses, perquè el que passa, la verdura ha de ser la seva temporada. Encara que vinguin de fora, siguin de cultiu, del que sigui, no és el mateix quan són de temporada. Però bé, bullides o com sigui, van passant, no sé com dir-ho. Però la fruita no.
No.
I la fruita, quan no és de temporada, no val res.
No, no.
Encara que vingui de vés a saber d'on és.
És veritat.
No val res. I sí, que això deu marcar, no? De dir...
Sí, 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 això. Doncs aquest llibre doncs, parla de totes aquests, de tots aquests aliments, no?
Molt bé.
També doncs, aprenen a com es cultiven, les seves propietats i unes curiositats, perquè sempre darrere d'un aliment doncs, sempre hi ha coses curioses, no?
Clar.
I a més, una proposta de com que s'ha de menjar, que menjar és molt sa. Ara bé, tot i que és molt important fer-ho, també ho és consumir allò que deien productes de proximitat.
Sí.
I a més el que deies tu, la temporada adequada, no? Uh-huh. I així doncs, ens assegurem que les fruites i les verdures són més fresques i saludables.
I a més ho agafem amb més ganes.
Sí.
No? És a dir, quan arriba temporada i arriba cert producte, a mi em passa molt amb els tomàquets.
Sí, no?
Jo intento que siguin de temporada, que no tenen res a veure. Són d'estiu, els tomàquets.
Sí.
Els que ja ara no volen res, sincerament.
Sí. A mi em costa molt.
Jo evito menjar al màxim els tomàquets així en cru, per entendre'ns aquest temps. Llavors, esperes que arribi a l'estiu el bon temps pels tomàquets de temporada, que són els bons.
Sí.
I els agafes amb més ganes. És un exemple,
Sí, sí, o el meló, per exemple.
O el meló, exacte.
Que sí que és veritat que n'hi ha tot l'any,
sí, però
bé.
Però
sí, sí,
no tens que veure...
No, és veritat, però bueno, mira, per sort tenim, doncs, que tenim una mica de tot, no?
Clar.
I també, doncs, clar, a receptes, no?, també originals, perquè, bueno, perquè els nanos, doncs, els hi agradi i aprenguin, doncs, a cuinar. I també hi ha una cosa interessant, que són les instruccions per un hort urbà, que no tothom viu en cases, però de vegades amb una, amb un petit, jo què sé, amb una petita galeria, un petit balcó, pots fer un hort urbà,
Sí, sí.
No és gens complicat,
No, és ganes de posar-s'hi, no?
Sí, sí, clar que tinguis temps, no?
Feina, sí, perquè porta feina. Porta
una miqueta, però bé. I al final un altre, ja sabem que ha passat el Carnestoltes, però clar, ja sabem doncs, que ara estem en temps de Quaresma i també doncs, hi ha contes que parlen doncs, d'aquesta festa, que es diu De Carnestoltes a la primavera. Això ja sempre us en parlo, de la Teresa Sabater i Rodier, de la col·lecció El curs de l'any, no? És això, per aprendre, és clar, són pels més petits, per aprendre a llegir, perquè es presenta tant amb lletra de pal com amb lletra lligada, no? Amb dibuixos que són molt, molt, molt bonics, i en aquest cas doncs, parla d'aquesta festa que va del Carnestoltes a la primavera, no? I doncs bé, aquests tres llibres doncs, pels més petits, no? Ara, us he dit abans, Guimarà, ho deixarem pel final. Novel·la negra. La novel·la negra està molt, molt de moda. Molt.
Sí, oi?
Com sempre, però ara sí, hi ha molts autors, i a més, també fer trilogies d'un autor que agafa una novel·la, té èxit, agafa dos. Doncs jo l'altre dia, com una novetat, vaig llegir una i em va encantar, que es diu, està tant en català com en castellà. L'he llegit en castellà. Quan és l'autor que és castellà, m'agrada més llegir-ho en castellà. no traduïda.
Sí, jo hi estic totalment d'acord.
Sí.
Si és en castellà, jo crec que perfectament el podem llegir també,
sí,
en castellà.
Sí, clar,
eh?
Tenim la sort que podem llegir les dues llengües.
Per això. I si entenguéssim l'anglès, estaria bé llegir-lo en anglès, m'explico,
sí,
no?
Però...
Sempre és bo intentar llegir... Sí,
amb la seva llengua,
amb la llengua original.
Original. No? Doncs aquesta he trobat que ha sortit en català, que seria... Igual el títol, L'esquerda del silenci, d'un autor que ha fet una trilogia, jo no, ja no el coneixia, doncs, que es diu Javier Castillo. I aleshores m'ha agradat, i quan tingui temps, doncs intentaré llegir les altres obres. Primer començaré per aquesta obra, no? La grieta del silencio. Els protagonistes, a diferència de la novel·la policíaca, no són ni detectius ni inspectors de policia, sinó que són una periodista i un professor de periodisme i un matrimoni que fa 30 anys el seu fill de 7 anys va desaparèixer i que mai es va saber què li va passar, com tants... tantes desaparicions, no? L'obra passa als Estats Units, per tant, clar, tota la trama, diguem-ne, de policia que té molt a veure, doncs, amb com Estats Units fan el tema, tracten els temes policíacs. Un dia va venir una jutgessa i a Sant Oli va fer una xerrada sobre dona i justícia i ens va explicar, inclús els judicis, és molt diferent. Ella ha fet també un dia una novel·la policíaca que ha intentat com és la justícia, que als Estats Units és molt diferent. És la que tenim de referent de les pel·lícules.
Exacte,
no?
Sí.
Però bé, en aquesta passa als Estats Units, no? A més, el pare del nen és un ex, perquè ja està jubilat, inspector de l'FBI. Passa a la ciutat de Nova York i un bon dia el pare del nen, clar, s'ha passat tota la vida investigant, però clar, sense arribar a port, no? I es posa en contacte amb el professor de periodisme perquè l'ajudi a descobrir què va passar amb el seu fill, no? Perquè ell ha anat trobant pistes i clar, el periodista diu, bueno, és que clar, primer que ha passat 30 anys, jo no sóc policia. Diu, jo t'ajudaré i a veure si entre tots dos intentem averiguar. Clar, això és molt novel·lístic, no? Però clar, tal com està narrat i com està plantejat, ja quan comença ja és un misteri, perquè els protagonistes estan ja en una situació que durant tota la novel·la al final averiguem per què estan en aquella situació. I bé, és tota la investigació, llavors és el dia a dia, i que està molt bé perquè els tres personatges, només hi ha un en primera persona, que és el de la... No, bueno, una dona ja periodista, que va explicant tot el que ella fa i el que ella sent, i els altres dos, que seria el pare del nen i el professor, doncs també van explicar l'obra, i es fa molt fàcil de llegir, molt amena, i que a més amb un final inesperat, no? És a dir, és com molt diferent d'altres novel·les poder policíaques, no? Molt interessant, de veritat, no? I a veure, comencen doncs a investigar, i durant tota la novel·la és tota la investigació i el seu final. Hi ha un capítol que és l'únic, que és el que va passar feia 30 anys, és a dir, comença a dir què va passar, és un dia qualsevol, que aquest nen va en bicicleta a l'escola, va dir, vull anar sol a l'escola, bueno, anem a buscar, i quan el van a buscar desapareix. Uf, sí, molt dur. I desapareix la bicicleta allà al camí, la bicicleta doncs allà com tirada, i el nen no se sap. Això només és un capítol, i la resta és tota la investigació fins que van... Però està molt bé, és entretinguda, no? Clar, molt, molt dura, no? Perquè més el matrimoni, només havien tingut aquest fill, i mantenir 30 anys doncs el matrimoni unit doncs amb aquesta pena, no? Per tant, és una obra de moltes emocions, i a més d'històries dels personatges, que no desvetllarem, molt i molt dures, eh? Entre elles doncs, els abusos sexuals, per exemple. Però clar, a través d'aquesta trama van sortint tots aquests diguem-ne, aquests subtemes, no? I com es tracten, no? I, doncs, torno a dir, el que és una mica diferent de la novel·la negra típica és que els que investiguen, a part del pare del nen desaparegut, no són policies, però clar, les pistes, i clar, el periodisme també, bueno, hi ha un periodisme d'investigació. Per això el professor demana ajuda, doncs, a la que havia sigut alumna, d'Imà, entre tots tres fem un tàndem per veure si ens en sortim. I ens ajudem uns als altres a investigar. Doncs us deixo, de veritat, que és un llibre que val la pena. I ara una mica, doncs, la, bueno, petita biografia de Javier del Castillo, bastant jove, va néixer a Màlaga el 1987. És d'ofici assessor financer de formació, i el 2014 escriu el seu primer llibre, El dia que se perdió la cordura. Diu, en lloc d'esperar la resposta de les quatre editorials que havia enviat el manuscrit, ell aposta per autoeditar-se digitalment, i es va convertir, va tenir molt èxit, va ser com una, a nivell literari, va tenir, doncs, molt èxit a internet. I a partir d'aquí va publicar altres novel·les, El dia que se perdió l'amor, Todo lo que sucedió con Miranda Huff, i ara ve La xica de nieve, que van ser, aquests sí que van ser en paper, i que van tenir molt, molt èxit. I el 2023 publica El cucut de vidre. Dic aquests noms perquè després el que ha aconseguit a nivell audiovisual, no? El cucut de vidre és una novel·la sobre un trasplantament de cor d'urgència i un donant ple de secrets. Aleshores, perdó, oi, de veritat, eh? Oi, mare meva, mare meva. Bé, aleshores, La grieta del silencio és l'últim llibre d'una trilogia. Els protagonistes serien la periodista, la dona periodista, i el seu professor de l'escola de periodisme. Segon llibre, La xica de nieve i El juego del alma. Sembla ser que no cal llegir-los en aquest ordre. Són històries diferents, el que passa que els protagonistes són els mateixos. S'han fet adaptacions de les seves obres, El dia que se perdió la cordura, La xica de nieve i El cucú de cristal. És a dir, que hi ha hagut, costa de buscar, doncs, alguns en sèrie, i amb d'altres, doncs, amb una pel·lícula, no? Per tant, us el recomano, aquesta obra, si us agrada, doncs, la literatura, la novel·la negra.
Molt bé.
I ara, canviem, no? La filla del mar.
Vinga.
En còmic.
En còmic. Ostres, és original.
En còmic. Molt original, molt, uns dibuixos, després explicaré una miqueta, doncs, a l'escriptor i el dibuixant, en aquest cas són diferents. Oi, espera, que no surt. De veritat que unes il·lustracions i unes vinyetes molt, molt maco, i a més han sabut, res, amb 20 i pico de pàgines, perquè clar, no és, jo crec que no ha de ser fàcil condensar en còmic La filla del mar.
Ostres, no, clar, plantejat així, que és, ostres, és una, doncs, iniciativa molt curiosa, eh?
Nosaltres que la vam llegir, a més, quan vam fer lo del microteatre, aquesta frase la deia una de les dones dels pescadors, aquest ho diu l'Àgata. Bé, molt bé, molt bé. La veritat és que us el recomano, us el recomano. O millor, a veure, sempre és millor llegir tota l'obra sencera, perquè te n'enteres molt bé, home, clar, no? Sí. Però està bé, doncs, mira...
Bueno, per arribar a certs públics, potser, no?
Sí.
La gent que potser no està habituada a llegir teatre, per exemple.
Sí, no, ha tingut, no ho sé, jo no sé si hi ha gaires obres literàries que s'hagin fet en còmic, eh?
No ho sé.
No, jo crec que no
gaires, no?
I no ho sé,
que coneguem, no gaires, no?
No, ho vaig jo per Sant Jordi, i bé, la Biblioteca de Sant Oliva, doncs, el va adquirir, doncs, i mira, i doncs això. I ara, doncs, mira, m'ha fet una mica res, quatre coses, el pròleg, el Màrius Serra.
Ah, mira.
Un pròleg superinteressant. No llegiré tot, eh? Però bé, una mica al començament, perquè tampoc explicarem el tema de La filla del mar. Vull dir, no. Us animo a llegir-lo, eh? perquè clar, conjuntament amb... hi ha altres obres d'ell, amb Terra Baixa i Maria Rosa són les teves obres, diguem-ne, obres emblemàtiques d'Àngel Guimerà. Diu així, ens diu: la Mediterrània és un mirall que ens retorna una imatge deformada de la societat occidental que empeny un munt d'éssers humans a jugar-se la vida per transformar el seu malestar en benestar. N'estem tips de veure-la com un gran cementiri. En el nostre segle XXI, els naufragis que cada dia l'omplen de cadàvers són d'una naturalesa diferent del naufragi que a finals del segle XIX Àngel Guimerà fa servir de detonant per a un dels seus drames més intensos, però el xoc de civilitzacions entre les dues costes és el mateix. Igual, és curiós, ostres, eh? Vull sí, dir, eh? Si, el, sí, sí, quan llegeixes l'obra veus que realment no han canviat massa les coses. La cristiandat versus l'islam i viceversa. De fet, bé, només salto un punt, diu quatre segles més, parla també del Tirant-lo Blanc, diu quatre segles més tard, Àngel Guimerà completa el seu trio d'asos dramàtic amb una nàufraga musulmana en terra cristiana, que és la l'Àgata, no? Guimerà es submergeix en la procelosa vida marítima a la filla del mar. És del 1900, un tràgic triangle amorós en el qual, per primera vegada, l'objecte del desig és un home, el Pere Màrtir, cobejat per dues dones, la Mariona i l'Àgata. Bé, doncs...
molt interessant. És una història molt, molt xula, eh? Sí. Molt xula. És una història molt, molt interessant, sí, la que planteja la filla del mar.
Sí, sí, sí. Sí, sí, no només que sigui un... un drac, bueno, clar, és una obra dramàtica, sí, però sí, sí. És que clar, sempre el que passa que amb l'Àngel Guimerà no hi ha ningú que se salvi, que diem-ne, no? Però bé, a veure, també vull dir, clar, els drames són així i les històries, per sí, tant, sí, us sí, recomano sí. La filla del mar. I ara, res, dues coses de l'autor. L'autor és, bueno, que ha fet l'adaptació, és Quim Noguero, que és cap del Consell de Redacció de la revista Serra d'Or i professor de periodisme també, i de narrativa també. Com a guionista de còmics ha adaptat... ah, no, és veritat, a veure, ja ha adaptat l'Odissea d'Homer, és veritat, no me'n recordava, bueno, ara llegir-lo, no?
Sí, sí, sí.
L'Illa del Tresor, El gos dels Baskerville de Conan Doyle, El Quixot de Cervantes, Frankenstein, i també dues novel·les de Jules Verne. Per tant, mira, veus? Bueno, veus? Per tant, ja hi ha clàssics, no? Bé, i bé, ha sigut crític del diari Avui i també, doncs, de La Vanguardia. I el dibuixant, l'il·lustrador, José María Casanovas, que és il·lustrador, dibuixant i pintor i mestre de dibuix, però hi diu que es considera dibuixant de còmics. Per tant, doncs bé, aquesta, diguem, és la seva, doncs, la seva feina, que sembla, doncs, que treballar pels col·leccionables de RBA, del Dominical de La Vanguardia, i també d'aquests títols del Quim Noguero també els ha il·lustrat el José María Casanovas, no? També diu que amb qui també ha col·laborat, amb el Quim Noguero, en exposicions. Actualment és periodista de Marvel en sèries com Spider-Man i Star Wars. Per tant, bueno, llegir, doncs, del mateix llibre que també ens interessa, no? doncs això. La contracoberta diu: La filla del mar és un dels drames més coneguts d'Àngel Guimerà, representat, és veritat, moltes vegades als nostres teatres. Diu, això és de l'autor: l'adaptem ara al còmic amb l'esperit juganer de les posades en escena contemporànies. La lectura mostra els vincles que la història de Guimerà encara té amb nosaltres: l'amor, la gelosia, les pressions de la comunitat cap a qui és diferent, en aquest cas seria la protagonista, l'Àgata, la noia musulmana, o arribat de fora, en aquest cas, la por i les diferències de classe. Perquè clar, bueno, aquí al final, preciós com els personatges, no? Els personatges, també els dibuixos, és que és preciós. Clar, quan diu, a veure, el que és el vestuari i tot, és que ha fet un treball realment de l'època, és a dir, Clar, quan llegiu lo de teatre, no veiem els vestits, els personatges.
No hi ha imatge, oi?
La cara tampoc, i en aquí ha trobat, jo crec que han fet un bon treball de com ells veuen els personatges de la filla del mar. Inclús quan vam fer nosaltres el grup de teatre, una mica, no és que es vam inspirar, però ens va agradar una mica, sobretot la que feia d'Àgata, una mica doncs amb aquest còmic, no? Perquè clar, és que el teatre, bueno, la novel·la tampoc, només la podem veure en cine, no?
Està clar.
Bé, doncs no sé, podem acabar doncs amb el 20 de març de la primavera.
Home, jo crec que una de les cançons clàssiques,
que sí, no?
De, recordava, de Joan Manuel Serrat.
Que sí, que també és maca, i de les primeres que va... De les
sí, de les...
És molt antiga,
sí,
eh?
Sí, és molt antiga aquesta cançó.
Però bé, els clàssics són els clàssics, que sí.
I no passa mai de moda, com és el cas de Guimarà, encara que sigui en còmic.
Que sí, i ara amb això que tret, vull dir, com es diu, la Rosa de Lima, no?
Sí, per exemple, entre d'altres, hi ha si... molts treballs i tant.
Això, la literatura no s'acaba mai, per sort. Bona
doncs
setmana.
La setmana que
ve seguim
parlant. Gràcies, Montse. Ja ho sigueu.
Les abelles duia un barret de roselles i a la bandolera em duia la primavera el 20 de març. M'hauria agradat estar despert o haver deixat els balcons oberts i en el meu sol intuir com teules i branques s'omplen de nius i el roc eixut torna a mullar-se al riu i el crit agut d'una perdiu i del conill la mirada i olorar la matinada que la bandolera ens va dur la primavera. I agradar estar despert.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca. Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa de recursos, bossa de talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci... Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977-157-157 o al WhatsApp 616-97-3 o 8. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous per la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977-157-157, al WhatsApp 616-917-318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda'm que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616-917-318.
I comencem amb les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Som d'Arbós està cercant un operari de neteja al polígon industrial del Foix i també una plaça de personal laboral per fer suport al Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Arbós. El Som Montmell està cercant comercial, esteticistes i electromecànics. A Calafell Treball, un operari de manteniment i un ajudant de cambrera. L'Eina, el Servei d'Ocupació del Vendrell, està cercant ajustadors de control numèric i administradors de comunitats. El que fa Som la Bisbal, operaris industrials del metall i de manteniment, i Som Cunit, cambrers i ajudant de dependenta. Pel que fa a les ofertes de l'administració pública, l'Ajuntament d'Albinyana està cercant una borsa de treball de préstecs administratius, l'Ajuntament de Santa Oliva, 3 places de vigilat, i l'Ajuntament de Cunit, una borsa de treball de plaça de tècnic especialista en serveis públics i medi ambient, fins al 10 d'abril. Per més informació també podeu consultar els webs dels ajuntaments de la comarca per tenir tota la informació de les convocatòries. La xarxa d'ocupació del Baix Penedès i l'Ajuntament de Calafell organitzen un Speed Job Dating d'hostaleria i restauració, jornada d'entrevistes de feina amb empreses del Baix Penedès el pròxim 9 d'abril de 10 a 2 a la discoteca Vips de Calafell. Has de portar el teu currículum. Per més informació podeu entrar i inscriure-us a l'Ajuntament de Calafell. I seguim amb les xerrades i després de l'ESO què? Xerrades d'orientació acadèmica i professional adreçades a famílies i alumnat de tercer i quart d'ESO. El pròxim dilluns 31 de març a l'Institut Custòdia de la Torre de la Bisbal del Penedès i el dimecres 2 d'abril l'Institut Ernest Lluch de Cunit a les 6 de la tarda. Us esperem.
Saps què és un camp de treball? Doncs és un projecte de feina comunitària dut a terme per un grup d'entre 5 i 20 voluntaris i voluntàries internacionals durant un període d'entre 1 i 3 setmanes. El grup dona suport durant la seva estada a un projecte local transformador. Si vols més informació, no et perdis les xerrades informatives. Dels camps de treball 2025, aquest estiu fot al camp. Més informació al web www.sicat.org. Si vols conèixer món, comença per informar-te. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer voluntariat a l'estranger, demana cita al Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. La propera cita, el dijous 3 d'abril per la tarda. Demana cita a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si vols conèixer tota l'oferta formativa del Baix Penedès, ves a la tercera fira de formació. Es farà el 2 i 3 d'abril pel matí de 9 a 2 a l'edifici Tavares de Comarruga. Coneixeràs els batxillerats, FP dual, formació professional, formació no reglada. Si vols més informació, entra al web www.firaformació.albandrell.net. Si tens entre 16 i 24 anys, ara mateix no estàs ni estudiant ni treballant i estàs buscant una oportunitat, contacta amb START, Centre de Noves Oportunitats. Podràs tenir formacions 100% subvencionades per retornar al sistema educatiu, accedir al món laboral i tot amb acompanyament d'un tutor o tutora des del minut zero. Contacta amb CNO, Centre de Noves Oportunitats, al 687-280-945. Si tens dubtes sobre què estudiar, on fan aquests estudis, com es pot fer la preinscripció, com demanar la beca o d'altres dubtes, demana hora al teu punt d'informació juvenil i a l'Oficina Jove del Baix Penedès per un assessorament acadèmic individualitzat. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ja ha publicat les dates de preinscripció pel proper curs 2025-2026. Estudis de música i dansa, del 18 al 27 de març. Cicles formatius d'arts escèniques, de l'1 d'abril al 27 de juny. Batxillerat, del 3 al 10 d'abril. Ensenyaments esportius, del 24 d'abril al 2 de maig i del 23 al 29 de maig. Programes de formació i inserció, del 6 al 13 de maig. Itineraris formatius específics, del 12 al 23 de maig. Cicles formatius de grau bàsic, del 15 al 23 de maig. Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, i també els dels plàstiques i disseny, del 23 al 29 de maig. Escoles d'adults, del 19 al 27 de juny, i cursos d'especialització d'FP, del 25 de juny al 4 de juliol. Si necessites suport, contacta amb l'Oficina Jove del Baix Penedès.
Des de Jo a Baix Penedès organitzem xerrades d'orientació acadèmica i professional adreçades a famílies i alumnat de tercer i quart d'ESO. I després de l'ESO, què? Les properes, el dilluns 31 de març a les 6 de la tarda a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès i el dimecres 2 d'abril a les 6 de la tarda a l'Institut Ernest Lluc de Cunit. Si tens dubtes, no te les perdis. I aquestes han sigut les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Tots els divendres de 9 a 11 a la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Podríem dedicar tants programes i tantes entrevistes encara avui en dia, Àngel Guimerà, que crec que no acabaríem mai. I cada setmana podríem trobar alguna excusa o algun tema per parlar d'aquest dramaturg. En aquesta ocasió ho tornem a fer. I, de fet, tornem a parlar amb la Neus Oliveres, que no fa gaire ja ens va acompanyar, sí, parlant d'Àngel Guimerà. Sí. Com estàs, Neus?
Molt bé. Sí? Gràcies per convidar-nos.
Bé, i tant, és un plaer. Ja dic, és que podíem tractar tants temes, i tantes parcel·les, i tantes, sí, franges, i tantes d'Àngel Guimerà que no acabaríem mai, De fet, també l'any Guimerà ha servit molt per això.
A veure, jo, des del meu punt de vista personal, sí, sí, suposo que una altra persona que potser no el tenia tan proper, no, clar, ho sé, però des de la meva òptica, molt bé, sí, ha tingut molt de ressò, s'han fet coses prou interessants, des de la part musical, la part de escènica, la part de pintures i, sí, i bueno, creativa. Jo penso que sí, que ha tingut, bé, que ha tingut un ressò.
I a més, amb aquesta base vendrellenca, ja vam dir-ho amb l'anterior conversa, amb l'Àngel Santacana, també gràcies a la feina, a la recerca que s'ha fet des del Museu Àngel Guimerà, des de sempre i sobretot, sí, des de que es va fer la darrera remodelació i ja s'ha convertit 100% un punt de referència d'Àngel Guimerà. Sí. També ha ajudat a tot plegat, Neus?
Home, jo penso que sí. Era necessari aquesta revitalització, clar, reorganització de la seva obra, era molt necessari.
Clar. I, de fet, un d'aquests altres treballs que el podem incloure també en aquest any Guimerà, en certa manera,
sí,
Neus?
Sí, sí.
Que és, bé, aquesta nova edició, i ara explicarem el context de tot plegat, de Rosa de Lima i altres proses d'Àngel Guimerà. Dramaturg fins a la mèdula, ara en parlàvem, fora de gravació, que ell era dramaturg 100%.
Sí, a veure, la Mercè Rodoreda era narradora,
sí,
però també escriu teatre.
Clar.
I llavors els gèneres poden anar cap aquí, cap allà. Quan escriu ell teatre, també moltes vegades posa una síntesi de l'argument que serà, i llavors en certa manera és una narrativa.
Val.
O sigui, que molt sovint els autors van... Però ell era dramaturg, clar, essencialment.
100%,
100% dramaturg.
Clar. I això ja explica perquè només... i únicament va escriure una novel·la coneguda, que és Rosa de Lima, i altres contes o relats més
són,
breus, no?
Podem considerar contes.
Val, contes, sí, qual, eh?
Sí, l'editorial ha posat proses, però en realitat són contes.
Contes,
sí,
que són dos contes. El gos de casa i lo nen jueu.
I això ja contesta aquesta pregunta. Com és que va fer tan poca prosa, per entendre'ns? Tornem a dir, perquè ell era dramaturg, simplement.
Sí, ell era dramaturg i poeta, essencialment.
Clar. Sí, bueno, clar, i poeta, sí, clar, no ens ho deixem.
I poeta, essencialment, sí. No? Però una de les coses que dic al començament és que tots aquests gèneres es van intercalant uns amb els altres, perquè trobes trossos de dramatúrgia, que són molt poètics, i trobes trossos de poesia, que són molt dramàtics. Per tant, ell va amb aquests camps d'un lloc a l'altre.
Sempre traspua, no? Sí. Aquest punt de dramatúrgia sempre hi és, no? En certa manera. I, de fet, va ser un encàrrec, aquest Rosa de Lima, que sé,
El d'ell.
De
l'obra original, sí. Hi havia una col·lecció popular castellana que es deia La Novela Corta,
sí.
I llavors buscaven plomes de prestigi.
Val.
I amb aquestes plomes de prestigi van considerar que el Guimerà hi havia de ser en castellà, estic dient.
Sí, castellà.
Ell escrivia en català i li deien que no es preocupés de la traducció perquè buscarien algú que traduís, que no hi hauria cap problema, i per tant comença amb La Novela Corta, que es publica en castellà en 1917.
Val.
Llavors es fa una altra edició el 23, amb una altra novel·la popular, i ja posteriorment ja surten a les obres completes, els 78.
Val. Que són aquestes edicions o publicacions que s'havien fet fins ara, i són les que es coneixien, bàsicament.
Sí.
Però no ha tingut gaire més recorregut per això, no?
No.
És curiós, també.
No, i a més jo estic molt contenta del ressò que ha tingut, del descobriment que ha fet molta gent.
Ostres!
És que és fantàstic, que no el coneixíem. S'han fet amb algun club de lectura, que ja ho sé.
Que bé, molt bé.
I que ha connectat molt, perquè ell connecta, bàsicament, amb les emocions i la dramatúrgia.
Val.
Amb situacions dramàtiques,
sí.
I amb emoció.
I aquesta suposo que és la intenció que tu has tingut per tornar a editar, no?, aquest llibre, justament buscant això.
A veure, jo sí, jo això comença fa 30 anys.
30 anys, ja!
Jo ja vaig fer un petit estudi,
sí,
el 95, que ja està publicat, sobre Rosa de Lima i els contes. Però què passava? Que tot el material no estava dipositat a la Biblioteca de Catalunya, i per tant jo partia de l'edició d'allà, de l'edició del 78, i prou. Però a l'estar dipositat tot el material a la Biblioteca de Catalunya, que és el fons personal d'Àngel Guimerà, doncs he pogut localitzar les cartes que li escriu aquest senyor de Magritte. Clar, és una feina de recerca.
Sempre hi és, aquesta feina.
Sí, és una feina que si ho vols fer ben fet ja ha de ser.
Ha de ser així, eh?
Ha de ser així. Llavors aquest senyor, que és un tal José Urquía, li demana això, que li escrigui, localitzar les cartes.
Molt bé, ostres.
Sí, i després, que l'altre punt interessant és que jo no coneixia els esborranys.
Val.
I a partir d'aquí també ha estat una feina edificant de treballar a partir dels esborranys, perquè trobes les paraules que eren a la base.
Clar, que originàriament va manuscriure el propi Guimerà.
Clar, jo quan van dir això vaig dir, molt bé, una introducció, vaig pensar que és fàcil, però és que clar, com que feia l'edició, i llavors hi havia coses que no em quadraven en absolut. Per exemple, que amb unes esquerdes d'un casalot hi passaven els dracs, és impossible, passaven dragons. I llavors vaig haver d'anar canviant aquestes paraules que em semblaven inadequades, no?
Amb el,
i gràcies a l'original es pot anar localitzant.
Clar, que de fet les edicions i la intenció d'aquesta publicació, la teva publicació, Neus, és justament aquesta, una certa revisió, no?, de l'obra, i una mica recuperar el seu esperit inicial que potser ha anat perdent al llarg de les edicions anteriors.
Clar, o sigui, quan treballes l'edició, una cosa és treballar una introducció, que això ja ho havia fet, més o menys fet.
Sí.
I per això vaig dir, sí, però després, a l'hora que treballes l'edició, esclar, em vaig trobar que hi havia moltes paraules. Una cosa era Rosa de Lima i l'altra amb els contes. Vaig anar a buscar els contes originals a Ca l'Ardiaca.
Sí.
I a partir d'allà també vaig recuperar paraules i expressions que s'havien anat perdent. Algunes costen molt de veure així de seguida. Per exemple, una claror posava descarada, i descarada no va sortir en les edicions posteriors. Llavors, per exemple, en el cas del nen jueu, que és un noi, diguéssim, que viu, diguem, marginat, no, de la societat, s'amagava i posava d'una noia del bosc, i deia, això és impossible, perdó, que seguia una noia del bosc, va, i dic, això sí, és impossible, sí. I era una naia, que és un passadís del bosc.
Clar.
I llavors vaig anar resseguint aquestes paraules, que com una expressió els hi va cantar Flor d'Aigua, com els hi va cantar Clares.
Val,
que havien anat desapareixent, i llavors, clar, per això vaig tenir
clar.
Molta més feina en la recuperació d'aquestes paraules.
Clar. De fet, ell va escriure en català,
sí,
i es va traduir a la publicació del 2017, entenc?
Sí.
És a dir, que ja, clar,
del 1917.
Perdó, del 1917 hi va haver-hi una traducció cap al castellà, perquè
sí,
fes aquesta primera publicació,
sí,
que ja és com un filtre, em refereixo, clar, una traducció ja és com una mica un filtre a vegades, no?, de la pròpia edició, no?
Sí. La diferència substancial que també vaig trobar és que a l'edició d'aquesta del 17 castellana,
sí,
respecte a la del 23, havien desaparegut un tros que és summament significatiu.
Val.
Perquè és el tros que parla de la Setmana Tràgica.
Clar.
I a l'esborrany vaig mirar a veure si hi era o no hi era, i efectivament
sí,
hi és.
Uh-huh.
I és un tros que, clar, jo aquí el remarco, perquè el lector, quan arribi aquí, pugui saber que això s'ha afegit de les altres edicions, i és superinteressant perquè és molt crític amb la gent catòlica que es va quedar a casa durant la Setmana Tràgica, i que els revolucionaris tenien una fe, diguem, més viva que pròpiament la gent catòlica.
Clar, sí.
I és molt interessant la visió que dona ell, contundent. Ell estava totalment desconcertat perquè feia 2 mesos que li havien fet l'homenatge al 1909 a Barcelona, a la plaça de Catalunya. Bueno, hi ha molts llocs. I hi ha una carta que escriu amb el seu tiet que viu a Canàries, l'Isidro, que li diu, no, ho diu en castellà, eh? Diu, quina llàstima que la humanitat no s'entengui encara.
Ostres, o sigui, que significatiu.
Clar, i que és molt significatiu perquè... Clar, fins i tot l'estudi, és a dir, els escolapis on ell estudiava, quedava una part destruïda, hi ha una carta que el rector, el director, li demana llibres per poder recompondre tota la biblioteca, i ell, evidentment, els hi dona.
Sí.
I és un moment desolador per ella, per això va quedar totalment trasbalsat.
De fet, ja ve d'on veure, sigui prosa, novel·la, conte o poesia, sempre hi ha aquesta certa, no crítica, però, bueno, sí, certa crítica social, no? O certa
amb alguns,
mirada cap al poder, cap a la classe social,
amb
no?
Amb alguns de les obres més que amb altres,
sí,
no?
Sí,
i
sí,
amb
sí,
aquesta
sí.
hi és, perquè tota la segona part està dins la revolució i estem dins la gent que fa la revolució.
Clar, sí,
es posa
sí.
la pell de la...
Exacte, del nucli
dels jovenells que fan la revolució. I també és interessant perquè aquí aprofita ell després per fer una altra obra de teatre que es diu L'ànima és meva, i el recurs, jo també ho vaig veure de seguida, el recurs que utilitza a Rosa de Lima, que han els revolucionaris, que empaiten les monges... L'ànima és meva també surt tot aquest tros de desgavell per la ciutat.
Ostres, doncs lectura recomanada, eh?
Sí.
Dins l'univers d'Àngel Guimerà, aquest que potser no és tan conegut i és una novel·la d'Àngel Guimerà, que el títol podia ser aquest, eh? Quan parlem de prosa parlem justament d'això, eh? La novel·la d'Àngel Guimerà, l'única novel·la que es coneix que va escriure, potser algun dia n'apareix alguna altra.
Potser sí, no se sap mai.
És aquesta nova edició que ha fet la Neus Oliveres amb la seva introducció i aquests dos contes. Una molt bona lectura. I és la recomanació que teníem pendent i que hem acomplert, te Neus? Com veus, eh? Lo prometido és deuda, que
sí.
Gràcies per venir, Neus, de veritat.
Moltes gràcies a tu.
Fins ben aviat.
Molt bé.
La Calaixera, un programa unicap de tot. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat.
La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
4 minuts mal comptats i arribarem a les 11. En aquest punt actualitzarem, com sabeu, les informacions amb la xarxa de comunicació local, amb els butlletins ja previstos, però abans d'arribar a aquest punt, i com ens agrada i com ha de ser, fem bones propostes culturals d'agenda per aquest mateix cap de setmana. De fet, continua intensament la programació de temporada i de cara a aquest mateix vespre, justament avui, divendres, a les 8 del vespre, L'Aranya, d'Àngel Guimerà. Aquest és un drama que es va escriure el 1906. Es tracta d'una tragèdia romàntica que retrata il·lusions i desenganys, amors i desamors, fidelitats i traïcions d'una parella amb la incapacitat d'engendrar un fill. És una obra incòmoda, carregada de tensions, en què una botiga de queviures és l'escenari on conviuen els desitjos més ocults i les pressions socials d'una societat tancada. És el retrat d'una època en què es lluita constantment contra la pressió social. L'Aranya és obra d'Àngel Guimerà. És una, potser, de les obres no tan conegudes en la seva dramatúrgia. Està interpretada per l'Albert Auseller, en Joan D. Casablanca, la Berta Giraut, l'Estel Ibarz, la Paula Malia, en Jordi Rico, la Mima Riera, el Ferran Soler, en Jordi Vidal i la Meritxell Llanes. És una producció del Teatre Nacional de Catalunya. I les entrades, com sempre, les podeu trobar a través d'internet, al temporada.cat, també a través de l'aplicació, i les persones interessades de manera física ara mateix es poden adreçar fins a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals per comprar aquesta entrada fins a la 1 del migdia, o bé taquilla una hora abans que comenci l'espectacle, sempre i quan l'aforament ho permeti. Doncs és la representació teatral d'aquest cap de setmana dins del temporada. Però la cosa no s'acaba aquí, perquè hi ha doble proposta justament aquí al temporada. Perquè demà dissabte 29 a les 8 del vespre a l'Auditori Pau Casals hi actua un dels pianistes més brillants del moment, Marco Mezquida, que ha concebut Tornado. També per dos vells i estimats amics amb els quals comparteix una llarga història de música, una connexió i les vivències a la carretera. El resultat ha estat la seva nova música, creada a partir de tres personalitats musicals molt expressives i fortes, amb molts registres, i alhora molt diferent entre si. Per crear-la, he imaginat una mica amb contrastos, amb espais per expressar-se en moments viscerals, alternant amb espais d'una intensitat més introspectiva i íntima. Marco Mezquida al piano, Massa Kamaguchi al contrabaix i en Ramon Prats a la bateria. També, com dèiem, entrades disponibles al temporada.cat, a l'Escola Municipal de Música Pau Casals, a la recepció aquest matí, i a taquilla una hora abans que comenci l'espectacle, sempre i quan l'aforament ho permeti.
El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La inflació ha baixat 7 dècimes al març a l'Estat i s'ha situat en el 2,3% segons dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta caiguda, la més pronunciada des de l'estiu, es deu a la baixada del preu de l'electricitat i també dels carburants. La inflació subjacent també ha disminuït fins al 2%, la taxa més baixa des del desembre del 2021. En comparació amb el mes passat, els preus han pujat un 0,1%. I els ministeris d'Hisenda i de Treball han trencat les negociacions sobre l'excepció de l'IRPF per als perceptors del salari mínim interprofessional. Yolanda Díaz, ministra de Treball, lamenta que, malgrat les propostes de María Jesús Montero, no s'ha arribat a un acord i defensa que l'SMI ha de ser lliure d'impostos. Hisenda argumenta que l'increment del salari mínim interprofessional no pot alterar les taules de l'IRPF i que només una petita part dels perceptors pagaria impostos. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha sol·licitat al govern espanyol un indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó per contractes il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. El tribunal suspèn el seu ingrés a presó mentre es tramita l'indult i proposa que es perdoni la pena de presó superior a 2 anys, però no les multes ni tampoc la inhabilitació. També suspèn les penes de presó per als altres 2 acusats. I la prova per saber si hi ha sang oculta a la femta és equivalent a la colonoscòpia per detectar el càncer de colon i recte i reduir la mortalitat provocada per aquests tumors. Això demostra el seguiment que s'ha fet durant 10 anys a 57.000 persones de Catalunya, Madrid i 6 comunitats autònomes més que hi han participat l'Hospital Clínic. Antoni Castells és gastroenteròleg i president del Comitè Executiu del Clínic Barcelona Comprehensive Cancer Center.
Quan mirem la repercussió d'aquestes estratègies sobre la mortalitat per càncer de càncer colorectal, les dues estratègies són equivalents. Per tant, podem dir que l'estratègia que se segueix en països com el nostre és igual d'eficaç que si féssim la colonoscòpia directa.
La participació en els tests de sang oculta en femta va ser més alta que les colonoscòpies perquè els tests no són invasius. Es tracta de recollir una mostra de la pròpia defecació i portar-la a la farmàcia per analitzar. I un motorista de 63 anys i veí de Blanes va morir ahir a la nit en un accident a la GI-600 a Tordera al Maresme després de col·lidir amb un port senglar. Amb aquesta ja són 37 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2025, 12 de les quals eren motoristes. I 4 exalcaldes de Ripoll convoquen per aquest migdia un acte de protesta en favor de la llibertat en contra del part del govern municipal d'Aliança Catalana.
Notícies en xarxa.
Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
I 4 minuts, tornem del butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local i que ens porta ja aquesta tercera i última part de programa. Avui és divendres, 28 de març, edició número 3750. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho possible, per escoltar-nos, per mirar-nos, per sintonitzar-nos en tots aquests canals habituals. I això fins a les 12 encara més coses. Hem començat puntuals a partir de les 9 del matí. Doncs bé, ara i com a bon darrer divendres que és, toca parlar-vos de salut, d'aquesta salut amb iniciativa comunitària a través de la Comissió Comunitària de Salut de l'Àrea Bàsica del Vendrell per parlar de moltes qüestions. I en aquesta ocasió, a més, hem de parlar sobre treball social, sanitari, però també volem conèixer una mica més i en profunditat l'Associació Catalana del Parkinson en la seva delegació comunicació al Baix Penedès, una fusió bé, que té molt a veure una cosa amb l'altra i que ens ajudarà a conèixer tots aquests paràmetres. És el contingut principal d'aquesta tercera i última hora. Segurament serà intens i ens farà allargar-nos una mica més del compte, però bé, si més no, encara ens quedaran res, uns quants minuts al final, almenys si és possible, per alguna trucada, per algun punt de participació i per alguna darrera cançoneta. A veure si podeu fer, si podem fer-ho. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera i última part, som-hi.
La Calaixera, un programa unicat de tot.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Tornem a parlar de salut. Sí que és cert que ho fem de manera habitual en diferents paràmetres, eh? Però ja sabeu que almenys un cop al mes, i avui toca, parlem d'aquesta salut comunitària, eh? En principi, o que parteix de tota aquesta comissió de salut comunitària de l'àrea bàsica de salut del Vendrell i que ens dona peu a parlar, a xerrar, a conversar i, sobretot, a informar de moltes qüestions sanitàries. I com més àmplies, millor, com ha de ser aquest recurs. I, de fet, avui tenim diferents fronts oberts i que ens ha d'ajudar a explicar diferents punts importants en matèria de salut i de certes patologies. Però bé, per emmarcar-ho tot, i sobretot m'ha d'ajudar, perquè això, hem d'explicar moltes coses, ens acompanya una mica com a referent, de benestar emocional d'aquesta comissió comunitària, com és la psicòloga Carolina Llorenç, que ja en una altra ocasió ja ens ha acompanyat. Carolina, com estàs?
Hola, bon dia.
Tot bé?
Tot bé.
T'ha tornat a tocar. Bé.
Bé, molt bé.
Sí, bé, que no facis aquesta cara bé, no, Carolina? No, contenta de venir, eh?
Estic molt contenta.
Fantàstica.
Estar aquí molt ben acompanyada, a més.
Molt bé. Avui m'has d'ajudar, perquè tenim un estudi amb molta gent, cosa que ens agrada, sempre ho dic. A mi m'agrada omplir l'estudi, tot i que tècnicament és més complicat, però és important que vingui molta gent i explica moltes coses. En aquesta ocasió parlem de treball social sanitari, no, Carolina, en certa manera? De la feina que s'hi fa... ¿No?
Sí. Avui parlarem de, digamos, la commemoració de dos dies molt importants.
Ah,
des de Comissió Comunitària tenim, bueno, pautats dies especials als que dediquem una estona per pensar, per reflexionar i per conèixer.
Val.
El dia 19 de març ha sigut el dia de la prescripció social, que ara comentaré què és, i el dia 11 d'abril serà el dia de la commemoració de Parkinson, dels malalts del Parkinson.
Val.
Entonces, juntem aquests dos dies perquè des de salut, des de l'àrea bàsica, la intenció és derivar a la gent a llocs on trobin un benestar. Sí? I en aquest cas, l'associació de Parkinson seria una d'aquests llocs. Sí, per a totes les persones que pateixen, que seria un actiu en salut. És un lloc on jo estaria millor, on trobaria coses per estar millor.
Clar, clar, més enllà d'una medicació, més enllà d'una prescripció purament sanitària i mèdica, és una prescripció social, no? No, Carolina?
Sí, la prescripció social és totes aquelles persones, entitats, entorns que ens ajuden a trobar-nos millor, a tenir un major benestar.
Clar.
Sí? Que no sigui ni medicació ni tractament.
Per això. I que això és bo, i sempre ho defensem, que la sanitat ha d'anar més enllà d'aquí, més enllà d'un tractament, de prendre una medicació, de fer una recepta, sinó que podem millorar el nostre estat de salut des de moltes vessants, i aquesta és una d'elles.
Exactament.
Aquesta és una d'elles. Bé, ja hem avançat. L'altra part... Anem desenvolupant, els convidats i els temes que anem tractant, però ara la Carolina una mica ja ens avançava de què parlem, també amb la coincidència d'aquest Dia Internacional, aquesta commemoració del Parkinson. I, de fet, ens acompanya l'Associació Catalana per al Parkinson a la seva delegació al Baix Penedès. La seva presidenta és la Montse Rafecas. Montse, com estàs?
Molt bé, molt contenta de poder estar aquí, poder transmetre una mica la nostra funció com a associació.
Gràcies per ser-hi.
Aquí, al Baix Penedès.
Gràcies per venir. A més, fa molt poc que us heu constituït, que sí, Montse?
Fa cosa d'un... Ara ja fa cap un any i mig. Vam començar molt poquets i molt a poc i molt poqueta cosa, però ens anem consolidant i la veritat és que estem bastant contents del recorregut que tenim. Hem d'arribar molt més lluny, no és que ja ho tinguem tot complet.
No hi ha la feina feta.
No hi ha tot fet, perquè bueno, hi ha el handicap econòmic, que aquest és el que... O sigui, les idees ja hi són, les ganes també, però clar, si no hi ha més subvencions, més...
Arribem
allà on arribem.
Està clar, està clar. Tot ha de tenir una base i un recolzament econòmic. Si això no arriba, tot i que puguem tirar de voluntariat i d'esforços i de motivacions,
no hi ha prou, perquè una de les... de lo que ens hem proposat és, sí que hi ha aquesta part social que, com ha explicat ella, és molt important, o sigui, tant per afectats com per familiars, tindre un lloc de trobada on tothom té el mateix problema i per tant allà pot fer un handicap, o sigui, poden entre ells parlar de la realitat que tenen a casa, o sigui, això socialment, o sigui, aquesta part socialitzadora és important. I li donem el seu pes, però després hi ha tota l'altra part de les teràpies, que és el que intentem desenvolupar des de l'associació. I llavors, has d'anar compaginant les dues coses.
Ara ho desenvoluparem, tot això, ara de seguida ho intentarem explicar, perquè també des d'aquesta pròpia associació ens acompanya un dels seus afectats, un dels socis d'aquesta associació, com és en Xavier Cernes. Xavier, com estàs?
Bé, molt bé. Jo,
tot bé?
Aprenent moltes coses.
Bé?
A mi em van diagnosticar el Parkinson el mes de gener.
Aquest gener?
Aquest gener.
Passat gener del 2025. Ostres, Xavier.
Bueno, un diagnòstic a l'Hospital dels Camins de Sant Pere de Ribes, al Servei de Neurologia. Abans ja el metge de capçalera ja ho sospitava i el que estic fent aquest temps és aprenent moltes coses i sobretot de la mà de l'associació del Parkinson.
Clar.
I entendre què és això del Parkinson, entendre què és, què no és, quines expectatives tinc, prendre-m'ho com he de viure acompanyant la meva malaltia. No?
Ostres, que és el Parkinson.
És el Parkinson. I a més, com tu molt bé deies, fer-ho amb altres. Que és molt important poder compartir.
Clar, és clau això, eh? Clar, la informació, el recolzament, l'ajuda, és òbvia, eh? Però el fet de compartir ja fa molt, Xavier, només parlar-ho amb gent que també està afectada i inclús no, compartir anècdotes, consells, és important.
Sí, al final veure que la malaltia és una part de la vida, però no és la vida.
Exacte, molt ben trobat, sí senyor. Més, no? I tant, que si la vida és prou àmplia, perquè una petita afectació, que no és petita, perdoneu, deixeu-me que parli així, però que una afectació no ens acabi de condicionar tota la vida al complet. Sí que ho farà, per força, i una bona part, però que tot pot anar més enllà. Xavier, m'agrada molt aquesta actitud, de veritat. Ara seguirem parlant. De fet, t'acompanya, i una casuística que la trobo molt interessant és la dona, és l'esposa d'en Xavier, és la Teresa Pasqual, però dona la circumstància que tu ets metge. Jubilada, però metge de família, metgessa de família.
Sí, quan va començar entre pitos i flautes, jo crec que fa un any que tenia símptomes de tremolor i tal, i fins que... Però bé, per les estadístiques tardes.
És tarda lent, molt, el diagnòstic és lent.
Sí, perquè és un diagnòstic, no és de... Fas un anàlisi i pom, t'ho dones, sinó que és d'exploració física i d'observació del malalt.
I
llavors, fixa't que quan li van diagnosticar el dia següent ja estava buscant una associació.
Ostres,
perquè sabem com a sanitaris, ell també és metge.
Clar. Ah, d'acord, no ho havia dit, perdona, doncs.
No, com a sanitaris sabem que la salut, i més jo sent metge de família, sense totes aquestes potes que tenim aquí amb aquestes dues extraordinàries companyes, no hi ha salut.
Està clar.
No hi ha salut.
Està clar.
Tu et pots forrar pastilles, pilletes, el que vulguis, i aquesta és la nostra experiència. O sigui, diagnostiquen, vas a l'hospital, et diuen, vostè té un Parkinson, prenguis 3 pastilletes al dia.
Clar.
De moment mitja i mitja, d'aquí 3 mesos ens veurem.
Perquè aquesta part és la pota, la tercera pota, la bio, falta la psico i la social. I el Xavier ha sortit corrent a buscar la social.
Tots corrents per buscar el tractament global d'una malaltia crònica que de per vida i que, com sabeu molt bé, afecta a tota la família.
No és
com els del càncer, com els de Alzheimer en aquest cas, o les demències o tal, i ens necessitem.
Està claríssim. Acabem de completar aquesta taula d'avui, perquè a més en tota aquesta branca sanitària tenim el que puntualitzàvem una mica amb la Carolina, que és el treball social sanitari, i ens acompanya una de les treballadores socials de l'àrea bàsica de salut del Vendrell i que també ha estat escrita a tota aquesta comissió comunitària que n'hem parlat en tantíssimes ocasions. És l'Alexandra Martínez.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Primera vegada a la ràdio.
Doncs que no sigui l'última.
No ho serà.
Quantes treballadores socials sou actualment en aquesta àrea bàsica?
Som dues.
Val.
Pensem que l'àrea bàsica del Vendrell atén a més de 50.000 pacients i som dues per tota l'àrea bàsica.
Val. Ai. Sort de la vocació. Mira, quan parlo amb mestres, professors, docents i parlo amb personal sanitari, metges i tal, sempre ho dic, sort de la vocació de vosaltres com a professionals, si no el sistema crec que no s'aguantaria, en certa manera. Feu una cosa, però, Alexandra, per començar, encara que sigui potser una pregunta molt bàsica, però puc preguntar-te exactament què és el treball social ubicat a la sanitat, Ara, desgraciadament, se n'ha parlat molt de treball social, d'una treballadora social i que ha patit va ser assassinada, bàsicament. No vull entrar en aquesta qüestió, però sí que coneixem aquest treball social, no? més ampli, més vehiculat a altres perspectives, però potser no tant el sanitari. Ens ho expliques?
Sí, normalment tenim com la visió, o tothom coneix, no?, els serveis socials.
Correcte.
O sabem que hi ha serveis, no?, pues això, que treballen amb menors d'edat, amb famílies. També hi som treballadors socials en l'àmbit de la salut, des de les àrees bàsiques, els hospitals, els sociosanitaris. Nosaltres som una altra de les branques que pensem, o sigui, tenim assignat el nostre metge, la nostra infermera, la nostra treballadora social sanitària, una administrativa referent, i també formem part d'aquest equip i treballem de forma multidisciplinar. Nosaltres som una mica només la part aquesta social del que implica tenir qualsevol diagnòstic mèdic.
Val. Ostres. I que és un servei obert?
Sí.
Per tothom?
Sí, sí. Mentre es tingui a nivell d'àrea bàsica, sí, o a l'àrea bàsica on tens el metge assignat, tu també pots demanar cita amb la teva treballadora o treballador social.
Val. Per fer tràmits?
Tràmits, això és la part més administrativa.
Val, sí, ho dic perquè és un...
Ens centrem en el tema de l'orientació, l'acompanyament, la informació...
Sí. Val. És a dir, que és un ventall molt ampli i crec que a la vegada poc conegut, Alexandra, que sí. No és culpa vostra,
Des de fora, totalment. Per sort, per exemple, a l'àrea bàsica del Vendrell, hi ha treballadora social sanitària des de fa 25 anys.
Imagina't.
Llavors fa moltíssims anys, i a nivell d'equip sí que és veritat que estem reconegudes i, bueno, es nota molt, no?, amb els companys que hi ha un bon treball d'equip.
Clar.
Però sí que és veritat que de cara, potser cap en fora, encara som el gran desconegut de les àrees bàsiques.
Sí, que passa una mica, jo crec, en la sanitat en general, i és un dels temes que també hem tractat molt amb aquestes seccions i des d'aquesta comissió comunitària, que és anar més enllà de la consulta, anar més enllà de la infermera, del metge, etc., sinó de conèixer tot un sistema i tot un engranatge molt ben engreixat i que està a disposició del pacient en tots aquests paràmetres. I per això és important explicar-ho. I també en treball social sanitari, que és la cua que hi podem afegir. I això va molt vehiculat, o el podem vehicular molt, el Parkinson, no?, suposo, Alexandra, que és un dels temes que avui estem parlant, no?
Sí, nosaltres també tenim... Bueno, ens venen molts pacients, no?, doncs que poden tenir tot tipus de malalties, entre elles el Parkinson. Llavors, nosaltres el que fem és, sobretot això, no?, doncs el que deia, l'acompanyament tant al pacient que té el diagnòstic com amb les famílies, donant informació sobre recursos, ajudant en tema de tràmits, sobretot amb malalties, no?, que després són degeneratives i arriba un punt en el que necessites ajuda o de la família o de serveis externs, el laberint administratiu que hi ha aquí darrere ja. És una bogeria. I això nosaltres del dia a dia no ho coneixem. Llavors, som també una mica com la porta d'entrada i la guia de, vale, doncs ara mateix estem en aquesta situació i anem a explicar-te les opcions que hi ha. Sí que és veritat que després hem de ser sincers i el sistema tot és molt lent.
Sí.
Jo no us vinc a explicar aquí, no passa res, et diagnosticaran una malaltia, hi ha 300.000 recursos, és molt fàcil d'accedir. No, és lent, els tràmits burocràtics cada vegada els estan fent més complicats perquè la gent els pugui fer de forma autònoma o que els puguem ajudar des de serveis externs com una àrea bàsica.
Val.
Però, bueno, la nostra intenció sempre és això, l'acompanyar i sobretot fer un suport, perquè si no moltes vegades la sensació que veiem nosaltres és que la gent es troba molt sola, no? I et donen un diagnòstic i el que dèiem, no? Doncs et donen una medicació i és, vinga, ara tu fes, busca't la vida. Llavors nosaltres també estem per això, per acompanyar, per poder orientar. Som també un espai d'escolta.
Sí. Ostres.
I de donar molta informació que si no, bueno, la gent normalment no té a l'abast.
No, i tant.
Des de tràmits de dependència, discapacitat, els recursos que hi ha a nivell del poble o la ciutat en la que ens trobem. Bueno.
Ostres. És una feinada. La intuïem, perquè més o menys crec que avui en dia tothom més o menys ho hauria de saber més o menys què és la tasca, però clar, explicat així, recordat com ho estàs fent, implica aquesta, ja no dic responsabilitat, que també, però clar, toqueu moltes branques, és això, desacompanyament molt lligat al benestar emocional també en certa manera, predisposició, tràmits legals, conèixer la legislació. Oida, Alexandra? Oida.
A més fan prescripció social.
Clar, més a més.
Ves a l'associació de Parkinson, per exemple.
Bueno, al despatx, tant jo com la meva companya, al nostre despatx tenim el cartell de l'associació de Parkinson, perquè vau venir a explicar-nos quan portàveu una miqueta més de temps oberts, i nosaltres, si pacient que entra i té un diagnòstic de Parkinson, sempre els hi recomanem.
Que bé.
Perquè és molt important, a banda d'això, dels recursos institucionals que hi ha, tot el que són les associacions i tota l'ajuda que podem tenir, bueno, de forma no tan institucional, que al final és la que moltes vegades té més força i d'on tirem més. Per sort o per desgràcia, no ho sé.
Sí, i això, que darrere d'un diagnòstic, no? Darrere d'un full navadiu, no? des d'un arxiu mèdic de qualsevol ordinador, doncs hi ha persones. Persones amb les seves famílies, les seves vivències, les seves emocions i les seves contradiccions. Només faltaria. Tornem cap a l'associació del Parkinson, en aquesta delegació del Baix Penedès. Com va començar? És a dir, això, de recent creació, entenc que no n'hi havia cap, doncs, en representació aquí a la comarca, d'aquest tipus d'entitat.
No, és que encara hi ha... Sí, tot, en general, totes són bastant recents. Nosaltres formem part de l'Associació Catalana per al Parkinson, que està ubicada a Barcelona, i aquesta té diverses delegacions. Llavors, alguns afectats anàvem a Barcelona a fer les teràpies.
Val.
Llavors, bueno, això passa que ho fas mig any, un any com a molt, i ho deixes, perquè és un enrenou.
És incòmode.
Uns altres anaven a Vilanova, bueno, tot plegat. Llavors, des de l'Hospital del Vendrell, clar, quan tu vas al neuròleg, traspasses la teva inquietud, dius que jo voldria fer això, però és que no ho tinc. Llavors, ell coneixia l'Associació Catalana pel Parkinson, vam coincidir, va dir, què us sembla, fem una reunió a l'hospital. Llavors, el doctor Moral, cap de neurologia, ens va fer junt amb el director de l'hospital, la veritat, va anar molt bé, vam poder fer dues reunions. La primera va ser ajuntar gent que afectats de Parkinson, doncs, per si podíem estar interessats, i va anar qui va voler, i d'allà vam sortir, doncs, tres persones que vam dir, si ho tirem endavant. Llavors va fer una segona reunió que es va convidar a la CAP, a l'Associació Catalana pel Parkinson, i ells ens van explicar tot el funcionament. Com que ja n'hi havia que els coneixien com funcionàvem a Barcelona i tot, que va començar una associació de zero, gent que no has portat mai, que vens d'oficis diversos, vull dir que no en tens ni idea,
clar.
Allò per nosaltres era un paraigua administratiu, bueno, de tot. Fins i tot és que els que començàvem érem bastant... O sigui, feia poc que coneixíem el Parkinson, i clar, tindre tindrem ells de referent. Ara fan 40 anys, aquest 11 d'abril celebrem els 40 anys. Clar, és un referent. A més, ells estan amb tots els neuròlegs punta de l'Hebron, sí, sí, sí. Sant Pau, dir que no, tu truques, escolta'm, dona'm informació d'això i te la donen. Vull dir que no, que és un referent que per nosaltres era una tranquil·litat. Per una banda, d'anar coneixent la malaltia, de dir, tinc un referent on te puc preguntar-ho tot, i per altra banda, un paraigua administratiu perquè doncs, t'ajuden a resoldre-ho tot.
Clar.
Perquè com a associació... L'associació té com a dues vessants, com hem dit al principi. Hi ha aquesta part social, això econòmicament, bueno, dius, necessitaríem recursos, però tampoc serien tants, no...
Bueno, podem anar fent, no? Podem anar fent
com, aviam, com hi ha la del càncer,
sí,
hi ha
sí,
hi ha altres associacions, vull dir, que van tirant endavant, però nosaltres teníem un handicap molt gros, que és, sabem que la malaltia del Parkinson és neurodegenerativa, sabem que hi ha unes medicacions, o sigui, que no té cura, o sigui, sabem que no hi ha cap tractament que te la tregui, o sigui que diguis, bueno, jo fent aquesta medicació em curaré, no, sabem que això no hi és, tot i que podem estar molt contents i cada vegada hi ha més investigació i els tractaments cada vegada són més acurats i hi ha un ventall més ampli de medicació que permeten tindre una qualitat de vida durant bastants anys, vull dir que això també és important dir-ho, però que amb això no n'hi ha prou. Hi ha unes teràpies reconegudes pel sistema de salut, o sigui que estan reconegudes, no és que nosaltres diguem és que això va bé, no. És que està reconegut,
sí.
Però que no t'ho donen. Tu et trenques una mà i et faran la rehabilitació, fes que la teva mà estigui bé. Tu tens un Parkinson, necessitaràs rehabilitació fins que et moris, però ningú te la dona.
Perquè no està...
No, o sigui, està
reconeguda però no està adjudicada, no sé, digue-li com vulguis, no?
Sí,
no sé.
Però no es dona, bueno, suposo que hauria de ser una despesa enorme, clar. Doncs i no hem arribat aquí, vull dir que no hi ha més, no? Llavors, què fem aquestes associacions? Agafem aquesta responsabilitat de dir, bueno, doncs ens posem a fer teràpies. I clar, això té un cost.
Clar.
Perquè, a més, ens hem proposat fer aquestes teràpies en terapeutes especialitzats. Per tant, això és un cost, no és de dir, bueno, venim aquí, sabem que fem 4 exercicis, no. Amb grups reduïts, mirant de que els grups siguin una mica homogenis d'afectació, perquè el Parkinson és una malaltia que tothom, quan ara estem parlant per la ràdio, tothom s'està imaginant una persona gran amb el cap una mica decantat, assegut, bevejant una mica i tremolant.
I tremolant, que és la característica principal.
Doncs això... No és sí que és Parkinson, però vull dir, és poder, bueno, tant per cent mínim de el Parkinson és com un, obres un vano, que això nosaltres ara ho estem aprenent, és un vano de sintomatologia tan enorme que de tots els que som allà, cada un és una mica diferent, no n'hi ha cap que sigui igual. Per tant, a nivell de teràpies també han de ser una mica...
Val, s'ha d'ajustar...
Ajustades a aquest tipus de gent, no?
Val.
Llavors, clar, tot això és una despesa econòmica bestial, vivim d'ajudes, però clar, no... Vull dir, costa...
No, costa molt.
I per això, doncs, fàcil. Mica a mica, doncs, vam començar amb dues teràpies.
Sí.
Com ho fem, això? Primer... Els que som associats. A la que va arribant gent, un que dius, és que jo necessitaria això. Vale, doncs va, mirem-ho, busquem-ho. Fins ara no ho necessitava. O sigui, una mica anem mirant això, no? Després, què és el que no es dona a nivell... perquè ara socialment els ajuntaments a tot arreu donen teràpies cognitives, teixir, marxen or... O sigui, donen tot un munt de coses de cara a la gent gran. Si això ja m'ho dona al meu municipi, i jo, com a afectat, encara ho puc aprofitar, doncs aquesta no la comencem. Comencem per les que no em donarà ningú i que com a afectat de Parkinson la necessito. I llavors, n'hi ha tres que són puntuals, que són la fisioteràpia, la logopèdia i la part psicològica i cognitiva.
Val?
Llavors, això només t'ho pot fer un especialista, i aquí és on nosaltres vam començar primer a fer. No? A la logopèdia, a la fisioteràpia. Des d'aquí voldria fer veure que, o sigui, quan tu diagnostiquen de Parkinson, al començament, amb el tractament, tu pres la pastilleta i tu pots anar pel món fent vida normal, que sí. ningú se n'entera, tu continues fent la teva vida social. Passes uns anys, un temps que en diuen la lluna de mel, en què amb aquestes pastilletes tu
vas fent,
tu vas fent. Tu vas fent. Fes que arriba un punt que les pastilletes, bueno, doncs ja necessito més pastilletes, però les pastilletes ja no em fan el 100%.
Yeah.
I tot això, si tot això tu ho treballes físicament, fa que aquestes pastilletes les puguis anar allargant, allargant. Tu aquesta qualitat de vida la vas allargant, allargant, allargant. Es ralenteixes la malaltia.
Sí, 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 sí.
I aquí és la part important. I aquí és on te diem, no, no esperis a que tu ja no puguis fer vida, que a vegades també ens venen derivats, i per això està molt bé la part aquesta de la treballadora social, perquè arriba un grau en què tu sí que ja necessites ajuda a casa.
Val.
Però és que fins que no arribes aquí, et poden passar 10 o 15 anys de Parkinson, que tot els, i que els passes més o menys amagats, perquè quan comences amb el on-off, que en diem nosaltres, ara puc fer, ara no puc fer, què faig? No, avui no venim al cine perquè no ens va bé. No, avui no venim a sopar, no, perquè no sé què, no sé quantos. I és perquè potser tinc uns quants dies que l'off està una mica més,
ja.
Més així, més així. Els dinars familiars. Ai, no, jo ja me'n vaig a la butaca, que estic com a cansada. Vull dir, la nostra vida social l'anem acotant. L'anem acotant. Per què? Perquè repercuteix en la mobilitat, però també repercuteix molt en la parla. Parlem més fluix, més a poc, no impostem la veu. Tot això ho pots treballar. I l'escriptura, altra cosa que la gent amaga molt, perquè el primer, un dels símptomes principals és que de cop dius, ai, vull escriure i no sé, cada vegada fes la lletra pitjor. Però com que em faig gran, com que en general...
Sí, a vegades sí, l'edat, tot s'aporta a l'edat.
La majoria... per sort, hi ha un tant per cent molt mínim de gent diagnosticada jove, la majoria és a partir dels 50, 50 i alguna cosa, llavors clar, a 70 la cosa ja comença a anar més, i després n'hi ha tota la part ja de 80 i pico, 90, que potser és quan ja requereixen més aquest altre tipus de serveis. Però el que sí que volem fer molt d'èmfasis és en... No vols vindre a l'associació? No vinguis, però busca't un logopeda.
Val.
Ves al logopeda. Tu et sembla que estàs empassant bé. Tu et sembla que estàs parlant bé. Però si tu et mires al mirall, la teva cara ja no és iguala. Què vol dir? Que aquella afectació no és només externa, també és interna. I després, quan en tindràs 80 o 90, si vols començar a treballar l'afàgia,
ja ja,
les teves possibilitats d'aprendre tot allò seran més minces que si ja ho fas ara. Treballo ara. Treballo ara que estàs bé, treballa't ara físicament, treballa't l'equilibri, treballa't el moure la lentitud. O sigui, tot el que estan treballant aquests terapeutes, treballo ara, quan encara estàs bé, perquè t'allargaràs la teva vida amb qualitat. Que és important per tu mateix, perquè tens dret, com a persona, tens dret a poder tindre una vida digna el més de temps possible, però també pel teu entorn.
No, està clar.
Perquè pel teu entorn familiar, d'amics, de relació, no perdis tot això. Tinguis també, puguis donar aquesta qualitat als que t'envolten.
Està clar. Suposo que la Teresa va dir que sí amb el cap tota l'estona. El Javier entenc que també és totalment d'acord amb el que està exposant la Montse.
És molt important. I sobretot volia remarcar mèdicament la deglució.
Val.
Perquè un dels principals problemes molt greus són les aspiracions.
Val.
Que de vegades les fem i no ens n'entarem. I això sí que ens podem
dir. És un problema, i tant, és un problema.
O sigui, són més les conseqüències de tal. I a nivell, per exemple, familiar, tu estàs actiu, et fan el dia... Ara parlo com a dona, com a esposa.
Com a companya.
Com a companya de camí. Doncs et fan un diagnòstic i t'enfades.
Sí.
T'enfades de que jo no ho tenia això previst. I llavors, clar, les relacions es tenen que adaptar i modificar. I una cosa que jo, per exemple, he agraït molt és que moltes de les activitats que es fan a l'associació ho fem junts. Ho podem fer junts si és que volem.
Clar, sí.
I llavors, doncs, és un punt de trobada i una manera també de fer aquesta salut, que la salut és global.
Exacte.
Tal com ens deia el nostre estimat Jordi Gol, que no me'n sé mai la definició.
És que nosaltres, com que deia que som metges tots dos, quan estudiàvem ens vam enamorar d'una definició de salut
que és una manera, sobretot és una manera de viure autònoma, solidària i joiosa.
Ostres!
Doncs, i tant. Em sembla que és un trobar cap més complet.
Està molt ben trobada.
Es tracta d'aprendre a viure.
Sí, 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 sí.
Aprendre a viure i pots estar malalt, però pots tenir salut.
Clar. I també a vegades he sentit que potser es podria encabir aquí, que és allò, no donar anys a la vida, sinó donar vida als anys.
Vida als anys, clar, clar, clar.
És una mica això, també,
Totalment.
Suposo que quan arriba el diagnòstic, ja en el teu cas, per una banda és una llosa profunda.
Has dit la paraula. És una paraula que quasi la majoria d'afectats i de familiars, o sigui, per separat, sense que l'hagis sentit algun altre, és una paraula que utilitza. Al moment que t'ho diuen...
És una llosa.
És una llosa.
Et cau una llosa a sobre.
Et cau una llosa a sobre. I d'aquí la importància de les associacions. Perquè la llosa l'aguantem entre tots.
Val, exacte, és menys pesada, no?
És menys pesada.
El que sí que podem, si d'aquí, si d'aquí poguéssim treure una lectura positiva, que és difícil, però si la poguéssim treure, i sé que a vegades també passa en medicina, que un cop tens un diagnòstic, ja saps a què has de lluitar. I això és important, també. Sé que tinc Parkinson, ara ja sé cap on he de remar.
Però això ens passa tot, tu ho sabràs molt bé, tota la vida, no? Ens creiem que tot és fàcil, tot ho hem de solucionar. I a vegades no ho podem solucionar tot.
No.
I saber per què et passen les coses i tenir eines per gestionar el que et passa. I el que et passa, a vegades t'agrada, a vegades no t'agrada, a vegades ho entens, a vegades no ho entens, però entendre-ho és molt important. Perquè, o sigui, mira, una anècdota meva, tenim tres nets. I a mi em costava ajupir-me jugar amb ells. T'estàs tornant vell, ja.
sempre hem cap aquí, que hi ha alguna cosa que l'estic fent gran, no?
Després et diu, no, és que a més vas lent perquè tens Parkinson. Llavors comences a prendre les pastilles, oi, em puc aixupir millor. Ai, escolta, dius, bueno, pues això et fa situar-te també, dius, bueno, és que has d'aprendre a viure amb això.
Clar.
I tot el que he estat visquent fins ara, doncs em servia per el que he viscut fins ara, però ara tinc que aprendre a viure d'una altra manera. I és un repte, i dius, bueno, si és un repte, podràs créixer amb aquest repte.
Clar, exacte, i tant, jo estic molt d'acord, torno a dir altra vegada, i estic molt d'acord que... Ja sé que a vegades parlar-ho és molt fàcil, ja sé que a vegades, i també segurament la Carolina, en temes de benestar emocional i de psicologia és molt obvi, no? Que sembla, no la vida és happy flowers. No la vida és fantàstica i meravellosa, no ho és cert, però sí que hem de tenir la força o la motivació per tirar endavant, no? de seguir, de continuar, de lluitar, en aquest cas amb el Parkinson. És possible, no és fàcil. Perquè no és fàcil, però és possible, no?
Sí.
I a més és una cosa que veus, que és que evolució, jo estic bé. I dius, bueno, jo acabaré malament, no ho sé.
No, ja vindrà.
Ja vindrem, el que passarà, i el que passi tindrem que estar més preparats per afrontar-ho, res més.
No, clar. No, és que
tens consciència del futur, de lo que passarà al futur, però vius al present. Plenament al present.
Clar.
Amb consciència de que si jo preparo tot el que havies dit...
Sí. Si tu treballes, vas més a poc a poc. Perquè ens hem trobat fins i tot amb afectats que un pic han començat les teràpies, han millorat cosa, que això és bastant insòlid, que milloris. O sigui, com a molt, les ralentisses...
No, i tant. I si millores, millor, clar.
O afectats que, o sigui, la medicació anava augmentant, i des que estan fent teràpies, la medicació s'ha quedat igual.
I, aquesta,
i no ha augmentat.
Aquests resultats no generen més motivació a altres membres de l'associació per dir, hola, mira que bé que ens va amb aquesta teràpia, bona
que s'altra. Per això nosaltres sempre diem, veniu, estem els dijous allà aquí al centre cívic de l'associació, veniu a veure. També els que són recent diagnosticats, n'hi ha pocs com el Xavier, n'hi ha molts que tenen aquesta imatge d'a on t'acabaran, que és aquesta imatge de part, a on t'han d'acabar, i els hi fa por trobar-se això. I llavors, mira, de moment prefereixo no veure-ho.
No, és que no cal.
I dius, no, tu vine, perquè després quan venen i ens veuen i estem tots allà, perquè a més, aviam, hi ha una junta, però la junta som tots. Nosaltres el que fem allà, ens reunim, tothom qui entra com a soci té dret a venir,
I entre tots anem decidint tot el que fem i el que deixem de fer, com ho fem, i sí, anem fent així.
Sí, sí.
I després fem un acte d'això i ho pengem en un grup de WhatsApp, que aquí no pot venir pel que sigui,
però
té tota la informació i pot opinar i, pot, i així anem fent la dinàmica.
Clar, aquesta dada és important, per ubicar, com a falca i com a informació. Sí. Us trobeu tots els dijous al Centre Cívic, l'estació.
L'estació, de 3:45 a 5:45. El que passa, a les 6. El que passa que demanem que ens truquin. Bueno, ara, quan us explico una mica el que fem, veureu per què demanem que ens truquin.
Perquè
no estem tota l'estona al servei de la gent.
Explica'ns-ho ara, que ja hi som.
T'explico una mica. Com hem dit, o sigui, hi ha aquests tres puntals: la fisioteràpia, la logopèdia, la psicologia. I amb la psicologia hi ha també la part aquesta cognitiva, hi ha l'emocional i la cognitiva. També hem de pensar que aquestes medicacions van molt bé, perquè, o sigui, et donen l'empenta, no? Pots parlar més bé, pots caminar més bé, no tinc tant de tremors, però després a la part psíquica també pot ser que et doni més empenta allà on no toca.
Val.
I tot això s'ha d'anar regulant, i per tant la part psicològica s'ha de tindre molt, molt en compte.
Val.
Vull dir que, i després el Parkinson de per si també ja et porta la part de ansietat, a vegades el mateix fet que t'ho diagnostiquen, però la mateixa malaltia també ho porta un grau d'ansietat i de depressió. Que per això molts es queden a casa. Jo ja tinc Parkinson, amb la medicació vaig fent, i és com una apatia que entra a dintre teu, i això a vegades els familiars ho viuen molt malament, perquè tu tens unes expectatives amb la teva parella, amb els teus pares, el que sigui de fer, i de cop aquella persona no vol fer res. I amb tot això, per això dic que aquestes són molt importants. Després d'aquestes teràpies hi ha unes activitats que es consideren terapèutiques, però són activitats, no són teràpia. Són activitats com són la marxa nòrdica, el tennis taula, que és el ping-pong, el tai chi, la hidroteràpia, la musicoteràpia, l'art teràpia. Són unes activitats, o sigui, està investigat que dona resultat, el que no està, ara s'està investigant, perquè aquestes donen resultat i d'altres no en donen tant. Perquè diries, bueno, doncs jo jugo a futbol. Doncs mira, resulta que el futbol
no va bé.
No va bé,
és veritat. No.
Si un té Parkinson i pot jugar a futbol,
que ho faci,
i li agrada jugar a futbol, i va amb una colla de jugar a futbol, que no ho deixi.
No, i tant,
que se'n vagi a jugar a futbol.
Que se'n vagi a esmorzar després del partit.
Que potser al cap d'un temps sabem que el futbol també va bé. Vull dir, perquè tot això s'ha anat descobrint perquè la gent ho ha fet.
No,
perquè ningú
ho hagi... Entenem el que ens deies.
Ara mateix vam estar en un torneig de ping-pong, i veia gent molt afectada, i allà juguen a ping-pong, i dius, torneig de Parkinson, eh?
Sí.
No d'allò. Per això et dic que és a mesura que s'ha anat fent, doncs que s'ha anat veient que hi ha activitats que van molt bé. Llavors nosaltres què oferim? Oferim fisioteràpia, logopèdia. Ara començarem la psicologia, perquè ens està costant molt trobar un terapeuta que s'adequi a el que necessitem, perquè és un problema de facturació. Psicòlegs en trobem molts, però que ens puguin facturar no, per el que nosaltres necessitem.
No, clar.
Poques hores.
Sí.
No d'allò. I llavors, aquestes teràpies les fem amb professionals i les fa l'afectat, bueno, sol, no, perquè totes són en grup, però les fan només afectats, que, com ha explicat la Teresa, hi ha activitats que les fan conjuntament. En canvi, les activitats les fan conjuntament, mentre es puguem o volem. Per què? Perquè fa que coneguis no només el Parkinson de la teva parella, sinó el Parkinson d'aquest, de l'altre, i te'n fa donar de moltes coses. O sigui, tot t'ajuda. De la reacció que té la parella d'aquest o la parella de l'altre amb la que tu tens amb la teva parella, també aprens. O sigui, vas fent un feedback entre tots els que som allà, que és molt positiu, i vas vivint la malaltia d'una forma més positiva i d'una forma més divertida, com si diguéssim.
Bé.
Que això, la part lúdica, poder fer les coses lúdicament, és molt important.
A més, motiva.
Motiva
més.
Clar, i... motiva, sí. Et dona més ganes de fer... A veure, anem tots dos a fer marxa nòrdica. Quan fem aquestes activitats, n'hi haurà algun que encara pot anar amb un grup de marxa nòrdica normal, però n'hi ha uns quants que no. Llavors, sí, també la fem amb especialistes, no és que nosaltres som el que ens sembli. Llavors, aquests especialistes, ells ja saben que hi ha uns afectats i ho van adequant. I llavors, per exemple, la marxa nòrdica hem acabat fent la Calafell, perquè resulta que l'Ajuntament de Calafell té les pistes del Vilarenc, uh-huh. I al davant mateix hi ha el parc de la Sínia, uh-huh. Ideal, no, sense paguem allò estobet i no passa res. Al parc de la Sínia hi ha ombres, hi ha de tot, vull dir, i llavors la marxa nòrdica, que un fa una volta i l'altre en fa cinc i potser l'última corrent és igual,
que cada un?
Cadascú va al seu ritme. També en tant en tant fem, hem anat a la platja, hem anat al castell, hem fet sortidetes. Però, o sigui, les fem molt pensades que el que està encara molt bé pugui fer i el que ja està més afectat, doncs farà sí, menys. Llavors tenim la marxa nòrdica, tenim el ping-pong, que ara ja som un grupet, fins i tot aquest cap de setmana vam estar a Reus amb un torneig de Parkinson, i bueno, vull dir que un torneig, o sigui, que va ser el que s'ha fet més nombrós de tot l'estat, uh-huh. O sigui, 52 uh-huh. participants.
Ostres,
vull dir, està agafant volada perquè cada vegada hi ha més associacions que l'estan donant.
Clar.
Perquè era una investigació del Japó, que se sabia, i llavors va dir, provem-ho. Nosaltres hem d'agrair que la Lira ens deixa l'espai, i la veritat, vull dir, és un lloc ampli i bé, que vull dir, podem anar
fantàstic,
sempre que volem, que si no és que ells estan fent formació, vull dir que, uh-huh. que molt bé. Llavors, i ara també fem art-teràpia. I llavors això també ho fem conjuntament tots, perquè l'art-teràpia és una cosa que treballa molt la part emotiva. L'art-teràpia no cal que sàpigues ni dibuixar ni pintar, ni cal que t'agradi, és una activitat, sí que és plàstica, que per tant pels afectats va molt bé tot el treball motriu de la mà, uh-huh. De la finura de la mà, però després per la part emocional, que això tant la tenim afectats com cuidadors familiars, pues ho treballa, no?
Val.
I això ho fem també conjuntament.
Uh-huh. Bé, són moltes activitats. La recomanació més important és aquesta que dèiem, que s'apropin a conèixer-vos, si és que hi ha necessitat
això
de fer-ho.
Això és el que creiem més important.
Per això, els dijous a la tarda al Centre Cívic l'Estació, i un telèfon que m'has dit que donaries, eh?
Sí.
El podem donar per antena, oi?
Sí, i tant.
Doncs endavant, que és aquest telèfon de contacte.
Perdona, que no me'l sé de memòria.
No pateixis. No, si hi ha algun afectat, algun familiar, el que sigui, que es posi en contacte amb vosaltres.
Sí, és el 664-32-61-25.
Tornem-lo a dir, sisplau.
664-32-61-25.
Perfecte.
Després també estem a Instagram, si algú ens vol
anar
a seguir.
Vinga, sí, també és un...
És baixpenedès@catparkinson.org. I llavors, com us diem, com que aquestes activitats les fem el dijous, uh-huh. però no les fem tota la tarda.
No.
Llavors, però cada un, depèn de l'especialista, li va vindre una hora
sí,
o una
sí,
altra.
Sí.
Llavors demanem que ens truquin per això. No perquè no vulguem atendre
no,
a la gent
clar.
Ni molt menys, si algú no pot, a vegades m'adapto jo i llavors surto. Si dius que jo només puc vindre a aquesta hora, val, vinga,
ho
feiem, jo surto i els explico.
Fantàstic.
Però ens agrada molt que vinguin quan som tots, perquè veuen una mica l'ambient
sí.
que hi ha i que realment ens està ajudant estar junts. També dir-vos que el Dia Mundial del Parkinson uh-huh. fem una activitat
molt bé.
Per tothom qui vulgui rebre informació. Estarem, com que és divendres uh-huh. i hi ha mercat, l'Ajuntament ha cedit un espai al capdamunt de la Rambla, o sigui, on hi ha la farmàcia, o sigui,
sí.
a l'altra banda, eh?
Uh-huh.
O sigui, és que no em surts doncs els carrers sí. no, estarem allà amb una taula i tindrem informació, tindrem vídeos, tindrem fotos, tindrem de tot
Val.
El que fem, i després doncs un grup doncs s'ha animat a donar, o sigui, a fer com a marxa nòrdica entre cometes per dintre Vendrell, una mica perquè ens vagin coneixent, repartirem globus, una mica d'informació, i que sobretot la gent que vulgui saber una mica què fem, és un dia doncs, mira, que estarem allà tot el dematí.
Fantàstic, doncs un molt bon dia per conèixer una mica més el que és el
sí.
Parkinson.
Després, una altra cosa que també he iniciat aquest any són les xerrades.
Uh-huh.
Ara la BC de Vendrell es va fer la d'alimentació,
uh-huh.
Va tindre força èxit de participació, i la veritat és que a vegades són coses simples que ens sembla, fins i tot el que diu jo menjo molt bé, pues, quan t'ho expliquen resulta que no menges...
No mengen pas tan bé.
Tan bé. Jo era de les que menjava bé i resulta que no menjava bé. I que en canvi sí que té, i això ho puc dir familiarment a casa meva, sí que realment fer-ho bé va molt bé pel Parkinson.
Clar, l'alimentació sempre és bona
per
tot.
Ara no parlarem de tot això, però vull dir que...
Un altre dia podem fer-ho,
I hem guardat la informació que ens han donat, perquè si hi ve algú nou, poder-li traspassar, de dir això, potser l'any que ve la tornem a fer, per anar la gent nova que entri. I ara la Carme Mestres, que fa xerrades de com a farmacèutica, és coneguda aquí al Vendrell, ens en farà sobre la importància de la medicació, prendre-la bé, que això és una altra cosa, que els afectats de Parkinson els hi costa molt prendre la medicació bé, perquè potser si em prenc mitja més podré fer no sé què, vull dir, i si provo, i com que vaig a aquest metge però no m'acaba d'agradar el que m'ha dit, ara pregunto l'altre, l'altre em diu que no, que prengui
al tanto.
La medicació del Parkinson funciona molt bé, però fes-la molt bé.
Prescripció mèdica,
100%. Perquè si la fas córrer una mica massa, ella s'entusiasma i corres.
Exacte, no cal
fer-ho. I el que volem és alentir. I ens en farà dues. Una el dia 8 de maig, una el 22 de maig. La primera es parlarà de la importància, que això és obert a tothom, de prendre els tractaments, prendre'ls bé i per què és important prendre'ls bé, i l'altre ja serà més afinat de cara al Parkinson, de tot el que és el tractament de Parkinson. També amb tot això s'ha de dir que cada vegada hi ha més investigació, i des de la CAP de Barcelona podem participar amb investigacions que o sigui, se'ns obre el ventall de com afectats poder participar amb aquestes...
Que també està molt bé,
que és
per l'evolució i per l'investigació de la pròpia malaltia.
Sí.
Són moltes coses. Com a punt d'informació, tornem-ho a dir que es posi en contacte amb vosaltres i que coneixeran el detall, aquesta feinada que feu, que és...
Mica.
Impressionant, eh? I com a punt d'informació, Alexandra, també important, això que vosaltres també prescriureu a aquesta entitat per qualsevol afectat que vingui fins a la vostra consulta, però a més, tornem-ho a dir, i jo torno a fer força, que la gent s'acosti, ho ha de fer-ho a través de la seva metgessa de capçalera, a través de l'administració, com s'ha de fer?
Poden demanar cita directament, igual que demanem cita, però això, amb la doctora, amb la infermera, podem demanar cita amb la treballadora social del CAP, i es pot demanar visita presencial, visita telefònica, el que cadascú necessiti, sobretot que sàpiguin això que tant... Sí que és veritat que el que diem, no? Normalment la gent, quan arriba a nosaltres, és quan les malalties ja estan més avançades i hi ha una afectació bastant important en el que és el dia a dia de les persones. Però també ho poden fer al principi, quan rebem un diagnòstic, també per preparar-nos, per tenir la informació. No cal que ho fem quan ja dius, no podem més.
No.
Podem fer abans, com abans ho fem millor.
No, la prevenció en medicina sempre, en sanitat, sempre és
molt important.
Digues, Montse.
No, volia fer èmfasis en això de que diu que elles tenen informació. Nosaltres som Baix Penedès, no som només Vendrell, som Baix Penedès, i llavors hi ha tres àrees bàsiques de salut. Les tres àrees bàsiques de salut, totes tenen flyers, tenen tríptics, tenen cartell, tenen de tot, vull dir que si algú diu ai, a la ràdio van dir aquell telèfon, però no sé, el metge de capçalera li donarà el flyer, la targeteta amb el número de telèfon o la cartellera, hi haurà el nostre cartell, pot fer foto amb el mòbil
O la treballadora social
treballadores socials també, no, tots tenen tota la nostra informació
i tant que sí.
Vull dir que siguin de tot el Baix Penedès, les tres àrees bàsiques tenen tot el nostre informació.
He fet una bona repassada, segurament ens hem deixat moltíssimes coses, perquè és evident que quan parlem de coses així, quan parlem de salut i afectacions com a Parkinson, ens deixem moltes coses, però almenys crec que ha servit per puntualitzar els fets importants, per una banda conèixer, i tornem a recalcar la feinada que també es fa des de Treball Social Sanitari, Alexandra, que és aquest punt d'informació, que la gent s'acosti, que pregunti qualsevol dubte, en qualsevol tràmit, el que sigui que ho faci.
Correcte.
Avui hem parlat del Parkinson, però és en qualsevol aspecte,
Sí, treballem, des de addiccions, gent gran, discapacitats, és que abarquem tot.
Ajudes, de tot,
I si no és una gestió que es porti des de l'àrea bàsica, els podem orientar al servei on s'han de dirigir.
Doncs, que s'hi acostin, que vagin al CAP i que preguntin per això, per la treballadora, per les dues treballadores socials d'aquesta àrea bàsica, i que bé, que plantegin allò que necessitin. Alexandra, moltes gràcies per venir.
Gràcies.
De veritat. Montse, el mateix. De debò, a partir d'aquí, que ja ens coneixem, podem quedar més endavant anar perfilant, tenir més temps i parlar, alimentació, activitats, o el que convingui, cap problema. Estem en contacte.
D'acord?
En Xavier.
I gràcies.
De res amb tu, de veritat. Xavier,
Xavier i Teresa, els dos per venir, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Què us puc dir? Què t'haig de dir? Xavier, força, endavant, sí. I que endavant, ja està.
I a seguir aprenent.
Exacte, mira, m'agrada molt. Tornem a dir, com definiu la sanitat vosaltres? Com era allò que dèieu?
És salut.
Una manera de viure autònoma, solidària i joiosa.
Fantàstic.
Això ho va definir el Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana a l'any 75.
Imagina't. Doncs molt acertat, això. Anava a dir, m'ho tatuaria. No sóc de tatuar tatuatges, però és que era per tatuar-s'ho. No, ho farem. No.
Com a metge
doncs,
no tatuïs. No,
doncs ho farem. Una samarreta. Ens farem una samarreta, doncs. Ens farem una samarreta. I Carolina, gràcies per una mica enfilar i ajudar-nos a posar fil a l'agulla a aquesta qüestió d'avui, tot i que no havies de venir tu. Però gràcies per fer-ho.
Aquí estarem.
D'acord?
Sempre.
Una abraçada a tots plegats i fins ben aviat.
Moltes gràcies. Adéu.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell. Telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
Ens hem quedat sense temps, literalment sense temps. Crec que la conversa ha estat prou fluida i prou interessant per allargar una micatona més del compte. Així que sense temps per gaire cosa més, acabarem amb una cançó d'aquelles també profundes, una mica com la conversa que hem tingut. Bé, relativament profunda, s'entén. És aquesta cançó en el 20è aniversari dels Amics de les Arts en col·laboració de Roger Mas, et vaig dir. Amb això posem el punt i final. Gràcies per ser-hi i moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Que vagi bé.
Sopant teories en silenci, però de calaix és un cas de deserció. Vol estar lluny amagat per quan comenci a dir-t'ho tot. I per això hi ha un gos que està udolant, i per això els ocells esperitats ara volen baix fent d'argons a l'aire. El poder secret dels animals en sumar el perill que es va acostant, queda escrit el pròleg de la catàstrofe. De la llengua m'he fet enrere i ho torno a mastegar. L'única sort de ser tu al de l'altra banda, no hi ha un abans. I per això hi ha un gos que està volant, i per això els ocells esperitats ara volem baix fent d'Aragó sumant el perill que es va acostant. Perdoneu, només serà una nit. Et faig dir que eres aire, remei, cançó, la paraula que canvia la vida, el batec que s'escapa del cor. Et faig dir que ni rastre de dèries ni por.